El Departament d'Educació i Salut han decidit ajornar l'inici del segon trimestre escolar fins al dilluns 11 de gener, que tenint la situació que tenim i mirant el calendari, és el més evident, però s'han resistit fins que les xifres s'han començat a desbordar. Per tant, reaccionem malament i tard. Soc el Ricard Álvarez i aquestes i altres informacions te les aportem tot seguit aquí, a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? A la meitat de la setmana, dimecres 16 de desembre del 2020, són les 12:20 minuts, a punt d'arribar als 9 graus, a hores d'ara, a la ciutat de Lleida, amb boira aquest matí, però a hores d'ara ja pràcticament ha desaparegut tota. Buscarem ràpidament la previsió meteorològica, farem una darrera hora informativa i marxarem cap a Comac, perquè ja saps que ahir vam estar enregistrant el programa que escoltaràs avui amb totes les seccions habituals. És a dir, estarà amb nosaltres l'Antonio Gausí des de Game Immobiliària. Escoltarem l'entrevista a Cosmopolita amb el Cosme Garcia. Parlarem de noves tecnologies a l'Info COPE Lleida amb Jaume Sitjà i David Casero a partir de la una. I tindrem la nostra tertúlia amb veu de dona amb la Eva Ribalta i amb la Gemma Casal. Però tot això ja ho vam fer ahir a Comac, i és el que escoltaràs d'aquí uns minuts. Però abans, marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Allí ens espera el Moisés Camunyes. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Durant les pròximes hores esperem a la província de Lleida que segueixi predominant el temps estable en general, amb cels poc ennuvolats o clars. Pel que fa a les temperatures, avui són lleugerament més altes, amb màximes previstes de 15 graus a Tàrrega, de 14 a Balaguer, de 13 a la Seu d'Urgell a Lleida capital i de 8 a Viella. I si parlem del vent, seguirà bufant fluix i de direcció variable amb predomini de la component sud al Pirineu. Si mirem ara la jornada de demà dijous, esperem a Lleida predomini d'intervals de ennuvolats al cel, amb boira matinals al sud de la província. Per últim, les temperatures diurnes demà baixaran lleugerament, amb màximes previstes de 12 graus a Lleida capital, a Balaguer, a la Seu d'Urgell i també a Tàrrega, i de nou finalment a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Anem directes a aquesta actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Bueno, la veritat és que estan començant a sortir brots cada dia. S'han detectat 17 positius per Covid-19 entre els interns del mòdul 5 de la presó de Lleida. Els reclusos d'aquesta unitat es troben provisionalment confinats a les cel·les des de l'aparició del brot, però és que la Central Sindical Independent de Funcionaris, el CESIF, exigeix el cessament del subdirector mèdic del centre penitenciari perquè, segons denuncien, no va sol·licitar la realització de proves per detectar la Covid-19 entre els treballadors de la presó, tot i haver-se detectat un brot de coronavirus al mòdul 5 de l'equipament. A Linyola també es declara un brot que està descontrolat a hores d'ara, amb més de 60 positius i 120 aïllats. S'estudia no aplicar la flexibilització de mesures aprovades pel Procicat de cara al cap de setmana, que ja m'explicaràs, el Procicat, què està esperant a reaccionar. No sé exactament quines xifres esperen per tirar enrere aquesta flexibilització, que quan ja la van aprovar no hi havia xifres per poder-la aprovar. Va bé ser més per pressió social. I quan dic pressió social vol dir que tampoc tenim massa consciència de la que està passant, que és el problema, crec, generalitzat. Eh? De totes maneres, ja us asseguro que si les xifres segueixen com estan, es tirarà marxa enrere. Però això és una opinió personal, ho ha de decidir el Procicat. Estem a dimecres i, com va dir ahir la consellera Alba Vergés, tranquils, d'aquí dos o tres dies ja en parlarem. Per tant, el darrer dia, el divendres, ho acabaran decidint. A la residència de Tremp, 3 morts més, 58. I mira, ja no és per començar per sempre tenir el titular aquest, però ja són xifres, ja ho eren, escandaloses, però ho són més que mai. En fi, quines són les xifres a hores d'ara? Doncs a la regió sanitària del Pla de Lleida tenim a hores d'ara el risc de rebrot a 244, però la velocitat de reproducció de la malaltia al 1,15. A l'Alt Pirineu i Aran el risc de rebrot ha pujat, s'ha disparat als 716 punts i la velocitat de reproducció de la malaltia està a 1,56. Tot el que sigui per sobre de 1, males notícies. I a nivell de Catalunya, doncs estem a 245 punts de risc de rebrot i la velocitat de reproducció de la malaltia al 1,22. Per tant, ni flexibilització, ni passar la fase 2 de la represa i ull amb el Nadal, ull amb el Nadal, que a hores d'ara, 16 de desembre, està amb més perill que mai. Si tenim sentit comú, ho hauríem de tenir claríssim. En fi, nosaltres ara farem màgia i marxarem cap a Comac, on t'oferirem avui tot aquest programa desvirtualitzant a la gent, va.
Gaudeix d'una autèntica experiència sensorial amb l'oli de la cooperativa de Juncosa, reconegut internacionalment als concursos d'oli més prestigiosos del món.
Deixa't seduir per les cabanes, l'oli del primer raig, l'or verd, i l'oli ecològic, l'ecocabanes, olis amb DOP Les Garrigues.
Els trobaràs a la cooperativa Sant Isidre de Juncosa, al 973-12-8010, al Mercat de la Concepció de Barcelona i a olilescabanes.com.
Herrera en Cope, Cope Lleida, amb Ricard Álvarez. Merry Christmas, baby. You're
so sweet midnight. I màgicament, que ens hem traslladat cap a Comac, de fet és la nostra visita habitual de Nadal, ja l'estem fent habitual, crec que és el tercer any, ara ho preguntarem. Estem dins del centre comercial Comac i està amb nosaltres el Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Un plaer, eh? Un altre any aquí amb vosaltres. A més, això fem en dimecres, o sigui que la, sí, la gent de les noves tecnologies ho gaudim, no? No, un dia veus? Que ens traguis de passeig.
Ja es nota que ho munte, que el Jaume és el responsable d'aquesta història. Ja s'ha cuidat que li toqui el dia.
Bueno, sempre en compro per a casa, no? Que em parte i reparte.
Està amb nosaltres el gerent de Comac, el Lluís Santín. Lluís, què tal? Bon dia.
Bon dia, molt bon dia a tots.
No et pots imaginar el content que estic, a part de veure't, d'estar aquí. O sigui, des del 13 de març que no entra ningú a la ràdio, que estic sol i que no hem sortit a fer un programa a l'exterior des del 13 de març, amb el qual no et pots imaginar. Escolta, a més això és enorme, eh? Avui, ara penjarem unes fotos a les xarxes. Clar, estem amb tota la seguretat de sanitària, de distància, de mascaretes i d'històries. Ara penjarem una foto perquè tenim aquí una taula com per a, no què sé, 12 persones.
Dues taules.
Bueno, sí.
Són dues taules.
Però ben parada, eh? Parada de Nadal, a més.
Dues taules, sí, sí. Per
i estem quatre persones.
Però pensant, efectivament, l'hem parat pensant en aquesta, en les condicions en les que ens hem de veure avui.
Si m'escolta el Felip Urbano, el nostre sommelier, és caigui lloc per ficar un plat, l'altre plat i tot, ja ben preparadet. Bueno, Lluís, escolta, com estàs, per cert?
Molt bé, molt bé, moltes gràcies.
Com han sigut aquests 9 mesos? Perquè ara fa 9 mesos i 2 dies.
Sí. Eh? Bueno, a data d'avui el que podria dir és que estic molt content de que ens tornem a retrobar aquí, a casa nostra, que volem que sigui la casa en la que es trobeu molt a gust. Per nosaltres és un plaer molt gran tornar-nos a veure i així pues, continuar complint una mica amb aquesta tradició,
sí, sí,
que ja podem dir que per nosaltres, home, és una tradició el rebre-vos aquí.
Per tercer any seguit ja li podem dir tradició.
Jo crec que sí.
Jo ja m'apunto. A més, escolta, ens ha posat uns bombonets aquí damunt de la taula, l'aigua. És que, escolta, jo, de veritat, Jaume, jo, cuida'l. Cuida'l.
Tinc una notícia, Ricard.
Ah, què?
Que a la primavera tornarem.
Ah, vale. Pues venga.
Així és.
Ara recordo el set que ens veu muntar al peu de la Catedral Nova, un Sant Jordi, un chill-out. Va ser l'enveja de tot el Sant Jordi, t'ho dic de veritat, perquè m'ho van dir, clar. Havia allí les paradetes de llibres i nosaltres teníem un chill-out. Doncs allí muntat amb sofàs, un tendal, una pèrgola, ideal, eh?
Sí.
Bueno, escolta, per la gent que encara no ho sap, que ja és un pecat, però bueno, estem a Comac. Què és Comac?
Pues Comac, ens agrada dir que és el centre comercial de la llar que tenim aquí a Lleida.
On estem, per cert?
Estem al polígon El Segre, ben bé al començament, al costat de la LL11, es veu molt bé el nostre monòlit amb el nostre logo.
Bueno, això ho busqueu a internet i de seguida els trobareu si no sabeu on estan, però vaja, és fàcil, eh? Clar, la gran superfície de la llar, Lluís, què hi trobem aquí? Bueno, jo ja ho veig ara, però què hi trobem aquí?
Un dels gruixos, i potser és per un dels motius que més ens coneix a Comac, és el mobiliari que tenim una molt àmplia exposició de tot el moble, bàsicament mobiliari en kit, però no només, eh? I després també tenim oferta en tot allò aquells articles que ens composen el nostre llar i ens fan sentir-nos més còmodes, sobretot la decoració, el menatge, el parament de la llar, també el textil per la llar i petits electrodomèstics, però també electrodomèstics. Uh-huh. Però com us dic, ens agrada que casa nostra, que cada casa és única, pugui estar, diguem-ne, proveïda per els articles que aquí tenim i podem trobar.
Més o menys estem a la meitat de la botiga, més o menys, eh? Una mica cap a un costat, però més o menys estem al mig. Hi ha mil coses, eh? Que jo veig des d'aquí, però veig sofàs. I busco sofà.
Sofàs.
Teniu sofàs.
Sí, sí, sofàs és un dels aspectes, bueno, dels components de l'oferta que tenim en mobiliari, però és un dels components molt, molt importants, no? I particularment aquest any, tan estrany per tothom, doncs també ha sigut un any en el que els sofàs a casa nostra s'han fet notar. Ja ho crec.
Buscats. Escolta, que ens acompanya aquí, hem dit que érem 4 amb una taula de 12, doncs l'altra persona que ens acompanya és el José Manuel Melero, que és representant de diverses fàbriques de sofàs que es comercialitzen aquí a Comac. José Manuel, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Molt bé.
Escolta, tu ets representant de fàbriques de sofàs.
Correcte.
Estan totes a la venda aquí a Comac.
Correcte. Comac és el millor distribuïdor que tenim en tota la província de Lleida de tots els nostres articles.
Ara li deia al Lluís, és que els sofàs, jo he anat parlant també amb gent del sector, des del mes d'abril, que s'ha disparat.
Moltíssim. La veritat és que gràcies a Déu al nostre sector ha sigut un punt... Des de que va començar la pandèmia, des de que la gent se va retrobar una altra vegada a casa,
sí, sí, sí.
La veritat és que el sofà s'ha venut moltíssim, moltíssim.
Que, a més, saps què passa? Que, bueno, jo vaig tenir la sort, per entendre'ns, d'anar a treballar cada dia. O sigui, jo no he parat, no he estat confinat ni històries, però bueno, a casa estàvem tots confinats. I, bueno, per molt que vulguis que la canalla treballi o no treballi, al final... ja estàs, no el doble, el triple d'hores assegut al sofà.
I te dones compte de lo que tens a casa.
I clar,
bo o dolent.
T'aixeques i dius, ui, escolta, no sé, se m'adorm la cama. L'esquena que no la noto bé. No, perquè clar, normalment ja seus 10 minuts, un quart, mitja hora a la nit i bueno, escolta, tot va bé. Però quan ja estàs una estoneta més, dius, eps, potser plan renove.
Sí, és cert. I hem passat de comprar un sofà per lo bonic que és a comprar un sofà per lo còmodo o la gust que podem estar dintre al sofà.
Clar. Parlem de sofàs, perquè és que, clar, abans, quan jo era petit, havia el sofà i ja està. Vull dir, no havia més història. Anaves a comprar un sofà? Un sofà. Només te feia falta dir si de dos o de tres places.
Correcte.
Ara no, perquè jo vaig començar a mirar i em van dir, com el vols? Dic, pues no sé, per seure amb tres. Ja, però com el vols? Fix, extraïble, elèctric... Cheslong, sense cheslong, raconer, butaca, elèctric, manual... Us dic, escolta, Déu-n'hi-do, eh?
Sí, senyor, abans he de comprar un 3+2 o un, tres, sí. O un tresillo o la butaca i prou. Color a triar, les mides i ja està. Ara hi ha infinitat de models. S'ha de saber el que el client vol, realment. No és el mateix vendre un sofà per una parelleta jove que per una parella gran. Canvia moltíssim la concepció del sofà.
Clar.
I la veritat és que avui en dia el que està venent sofàs aquí ha de ser un especialista. Sí, no pot ser, sí. Mira, compro aquest i punto. Sí.
És com anar a un concessionari i comprar el cotxe.
Correcte.
T'has d'haver informat abans. Escolta, el sofà fix, aquest és el de tota la vida.
Correcte.
Vale, aquest no té parts mòbils, sofà fix. Extraïble.
Extraïble és un tema avui en dia que està funcionant molt bé, perquè amb un sofà... de 3 metres, de 2 metres, amb un extraïble el que aconseguim és tindre xeslons independents i que una xeslon ocupi el puesto fixe. Però amb un extraïble el que aconseguim és que sigui, té bé el familiar, la família, i que s'agafi cap a dintre i tenim puesto per seure.
Bueno, clar, t'ho hagués preguntat al revés. El xeslon és d'aquests que hi ha una plaça que és com un llit.
Correcte.
Per entendre'ns,
La clàssica xeslon.
Per tant, l'extraïble té les altres places que es poden ser xeslon o no.
Correcte. Va, correcte.
Perfecte. Raconer, bueno, aquest... Vale.
Raconer, encara s'està venent, raconer...
Bueno, has de tenir unes dimensions de menjador interessants, eh?
Que avui en dia s'ha de reconèixer que els pisos cada dia són més petits.
Bueno, hi ha de tot.
Qui
necessiti raconer o pugui posar-lo, doncs benvingut sigui, que hi ha solucions ben maques. Clar, tot això també, els últims anys el que he vist és que ha proliferat també l'ajuda elèctrica.
Moltíssim, moltíssim. Allà, com a cada vegada més, n'hi ha més sofàs elèctrics, perquè els espais són més reduïts i amb un elèctric que aconseguim més. Tenim un sofà fixe quan volem i tenim pràcticament un llit quan nosaltres volem.
Clar. José Manuel, ara hem parlat de fora, tipus, i de fora podem parlar de colors, de teixits, més transpirable, menys transpirable, el buit més de cuir o d'imitació o de tela...
Sí, senyor.
Val, això el que vulguis. Però i a sota d'això... perquè allò és l'important.
Importantíssim, importantíssim.
Si tu suposo que recomanes, abans de comprar-te un sofà, seu-te al sofà.
Importantíssim, sobretot, el primer que tinc que saber és està còmode el sofà, perquè no és el mateix una persona que medeix 1,95 a un que medeix 1,75. És a dir, tenim que comprar el sofà pel nostre gust, el que nosaltres necessitem. És com si jo me vull comprar un tot terreny per anar a fer carreres. No m'anirà bé. Vale? Llavors, és importantíssim el que és les espumacions de los sofàs. La comoditat d'un sofà te la donarà una espuma bona o no bona.
Si ens escolta una persona i diu, vale, jo he de comprar un sofà. Vale, vinga, Còmac. Què he de dir? O què m'han de preguntar?
Importantíssim, les mides. Què necessitem? Perquè molta gent te ve amb un plano, amb un cheslón de 3x3 i després te dones compte que solament no s'hi cap un sofà de 2 metres. Lo important és saber el que nosaltres podem ficar dintre de casa nostra.
Clar, i també quan som, més o menys quantes hores hi farem,
com utilitzarem el sofà,
o què hi farem, perquè una cosa és, escolta, només el feinar a la nit i preveure una pel·li, m'hi adormo i tot, o no, el vull pues, perquè vingui gent i s'hi assegui. Suposo que canvia.
Canvia molt.
Escolta, pregunta, de què estan fets els sofàs per dins?
De, la major part dels sofàs estan fets de pimacis. És la diferència d'un preu d'un sofà bo a un sofà normal és l'interior.
Això és el xassis.
El xassis. El xassis, per si un bon sofà té que ser de fusta massissa.
De fusta massissa.
Correcte.
I després la zona on ens asseiem i on posem
aquí,
la...
Aquí tenim el que és l'interior, que tenim cinxes, ¿vale? I sobretot el més important és el seient, una bona espuma i el respaldo que sigui una bona fibra.
Clar, les espumes aquestes han d'aguantar que t'asseguis, que s'adapti una mica al teu cos i que quan t'aixequis se recuperi.
I que recuperi. I que te duri uns anys.
Us dic per experiència, vull dir, jo la meva plaça de sofà, perquè és que a més a casa ens repartim el lloc, al sofà. No és el primer que arriba, no, el meu lloc és el meu lloc.
I cada un té el seu puesto.
Ja té la meva forma. Amb la qual entenc que està caducat ja. O sigui, tu mires allí i dius, ui, això està més enfonsat, ja se m'ha fet la forma. No és que m'hi passi moltes hores, és que el material també va perdent.
Va perdent.
Hi ha manera de recuperar-ho, això? O...
Hi ha manera de recuperar.
Com el canvio?
Hi ha manera de recuperar perquè podem canviar el que és l'espumació de dintre. Tenim una secció, vale, que aquí vens amb les mides i te fem el coixí a la mida que tu vols.
Saps que tinc a casa també una butaca.
Importantíssim.
Aquesta la vaig agafar jo.
Importantíssim.
Una butaca per mi sol. És tremenda. Darrerament he vist que per la gent gran és un element també important, eh?
Cada vegada més tenim gent gran a casa que necessite una ajuda amb el tema de la butaca, i tenim la butaca Power Lift que reincorpora, nos ajuda a reincorporar-nos, a part de que és relax.
Val. Doncs ja ho veieu, és que això al final ens ho diu el José Manuel, que és expert en tema de sofàs, és a dir, et diu, no, mira, vine a Còmac i seu-te a tants sofàs com faci falta, i seu-te tantes vegades com faci falta, i tampoc cal que ho decideixis en un dia, torna un altre dia i torna't a seure.
I que tinguis clar lo que realment lo que vols.
Perquè no hi ha res pitjor que comprar un sofà i que un cop a casa el trobes incòmode.
Perquè provant un sofà 15 segons, realment...
No, clar, t'has de seure bé i tranquil.
I sàpiga per què l'ús el sofà.
Bueno, José Manuel, no marxis massa lluny, que ara fora d'antena jo t'acabo de preguntar quatre coses, perquè s'ha de triar bé. A veure, el que tinc ara van assessorar molt bé i ha durat molt, però clar, s'ha acabat, n'he de comprar un altre, pues busco un altre assessor i, escolta, a veure, jo et diré l'edat de la meva canalla, que clar, això també canvia, no és el mateix tenir per casa crios de 2-3 anys que tenir-los adolescents, que això ja canvia la història. José Manuel Melero és representant de diverses fàbriques de sofàs que estan comercialitzant aquí a Còmac. Gràcies per estar amb nosaltres avui.
Moltes
aquí.
Moltes gràcies a vosaltres. Un plaer.
Lluís, jo després, abans de desmuntar el xiringuito, me'n vaig a provar sofàs, eh?
Avui tens una molt bona oportunitat perquè tenim una exposició que, amb la que ho podràs fer, i com veus, una persona que ens podrà aconsellar molt bé.
És ideal. Doncs Lluís Santín, escolta, no marxis, que tinc per aquí, que després seguirem parlant de cosetes.
Aquí
gràcies per obrir-nos les portes, com sempre.
Un plaer, com sempre.
Miquel Montel i Mercè Codesal, la teva botiga a prop teu. Pels diaris i revistes de cada dia o setmana, per les apostes de l'Estat que et donen il·lusió, pels articles de papereria i escriptura que poden ser un detall perfecte per regalar aquest Nadal. T'esperem a Miquel Montel i Mercè Codesal, carrer Unió 13 de Lleida. La Mercè i el Miquel us desitgen bones festes.
fet.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs seguim a Comac, però ja sabeu que la intenció és fer el programa, seguir l'estructura habitual, i per tant això vol dir que ara tenim la informació immobiliària, i per això ens n'anem cap a Game Immobiliària. Està amb nosaltres l'Antonio Gausí, que el tinc assegut aquí, amb aquesta taula gegant aquí al costat, i ara tot t'explico un secret. Bueno, primer el saludo. Antonio, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Què tal? Molt bé.
Saps que t'acabo de posar cara?
Sí.
De veritat que amb l'Antonio Gausí hem començat a col·laborar amb nosaltres a la ràdio, doncs, en plena pandèmia.
Sí.
I per tant, sempre ho hem fet per telèfon, però no videotrucada, no, telèfon normal, el de tota la vida, el del segle XX, per entendre. No et coneixia.
Sí, bueno, les amistades de antes, no? Todo por carta.
És bo perquè havia avisat el Lluís, dic, escolta, vindrà per aquí l'Antonio Gausí, jo no el conec, si el coneixeu o veieu algú que em faci senyes, és que és l'Antonio. Sí. En fi, mira, bromes a part, perquè de veritat que és aquestes històries per a no dormir de l'any 2020. Antonio, vosaltres esteu a l'avinguda Rovira Roure, número 14, a la primera planta, ja sabeu que també internet gameimmobiliaria.es, i si no, el telèfon 973-230066, 973-230066, que és fàcil de recordar, i escolta, t'atendran. Ja ho hem parlat cada setmana. Expliqueu-los el vostre cas, que si has de llogar, que si has heredat, que si vols invertir, que si vols comprar, que si vols vendre, que si vols llogar, el que vulguis tu, truca, els expliques la teva situació i tranquil, que et passaran en un departament o un altre, t'assessoraran i després ets lliure, fes el que vulguis, però assessorament te l'enduràs segur. Antonio, estem acabant l'any 2020. Et volia preguntar si de cara al 2021, perquè amb els vehicles, per exemple, estan anunciant que hi ha canvi de fiscalitat, canvi d'història, amb el tema immobiliari hi ha algun canvi previst?
No, en principi no hi ha canvis importants, tot continua igual.
Com es presenta l'any 2021? Perquè estem a 15 dies.
Sí. Hombre, yo creo que no habrá mucha... Poco a poco iremos a más, a mejor. También te digo que a nivel del sector inmobiliario no ha sido como otros sectores que verdaderamente han sufrido en sus propias carnes todo lo que ha sido la pandemia, ¿no? Como puede ser la hostelería, restauración. Uh-huh. En el sector inmobiliario hemos acabado el año bastante bien, ¿no? Acabamos el año, ha sido un año con sus subidas y sus bajadas, pero ha sido un año correcto dentro de lo que es la facturación normal del año inmobiliario. Para el año que viene, yo pienso que la evolución tampoco va a ser muy... En cuanto a la obra nueva, va a mantener los precios, porque esto no es la crisis del 2007-2008, en que las promotoras estaban muy endeudadas, claro. En este caso no, con lo cual el promotor que estaba construyendo en este momento tiene pulmón para aguantar y no tiene prisa en vender, porque está realizando obra y por lo menos le queda un año vista para acabarla, con lo cual, bueno... Ya tiene hechas sus ventas iniciales, con lo cual no tiene prisa. Y en cuanto a la segunda mano, es así que a lo mejor va a sufrir, que de hecho ya la está sufriendo, una pequeña oscilación, que puede ir entre un 1, un 2, un 3% de baja. En cuanto a otros sectores, como puede ser terciario, industrial y demás, bueno, también puede sufrir ese 2 o 3%, pero sin grandes bajadas de precio.
Clar, o sigui, el 2021, clar, tots estem esperant la vacuna, tota la història. Sí que ja ens diuen que serà lent, però sí que, aviam, jo ara m'aventuro molt, però pitjor no podem anar.
No.
La gràcia és que, teòricament, anirem a millor. A la velocitat a la que ja anem és la incògnita.
I és que, además, també estamos, que sempre ho hemos hablado, Lleida és una ciudad fuera de cualquier estudio económico que se pueda realizar, para lo bueno y para lo malo. O sea, no tenemos ni grandes oscilaciones en la alza ni en la baja. O sea, nosotros
estable, lo cual es una buena noticia, me lo entendré.
Sí, porque es que piensa que aquí se está vendiendo la obra nueva más o menos entre una horquilla de 2.000-2.200 euros metro cuadrado. Entonces, no estamos en 3.500 que se vendía en el 2004. O sea, desde después de la crisis se empezó a vender en el 2015-2016 y se ha mantenido estos últimos 5 años. No ha pasado como en otras capitales, que ha habido un boom de inmobiliario, entre comillas, ¿no? Sí, desde luego, sin nada que ver con lo de los años anteriores.
Estic ara mirant, bueno, la setmana vinent parlarem, serà just dos dies abans de Nadal, Antonio, encara que sembla ben lluny, la setmana vinent tornarem a parlar i dos dies abans de Nadal, Això va ràpid, ja en parlarem llavors, estarem tancant aquest 2020, ja en vam parlar farà dos o tres setmanes del tema d'invertir, inversions, el tema econòmic als bancs no sembla que vagi a repuntar, vull dir, el tema de plaços fixes ja ens en podem anar oblidant, d'aquí quatre dies, per no dir tres, ens cobraran els bancs per tenir diners, i per tant haurem de buscar la manera de fer-los créixer.
Sí, però la manera de fer créixer és o a través de fondos propios, como hemos hablado muchas veces, o al precio que está el dinero. Si tienes un buen DNI a nivel bancario, la gente está pidiendo financiación porque, porque es el momento de pedir financiación. Claro. Es que no ha pasado tanto tiempo, es que no nos olvidemos que en el año 90, no hace mil años, en el año 90 las hipotecas de segunda residencia estaban al 14-15% y la gente estábamos encantados de la vida.
Sí.
Poder comprar un apartamento en la montaña o en la playa y pagar el 14%
de interés. ¿Pot ser una bona oportunitat el 2021 per comprar una segona residència?
Nosaltres hem cerrat un montón de operacions de segona residència i el 2021 serà un bon moment para poder comprar una segunda residencia a muy buen precio.
Doncs ja ho sabeu, mireu on vulgueu, és que aquí no us imposem res, però jo et dic, escolta, vés-te'n a Gamma Immobiliària, que no et costa res anar-hi, estan a l'avinguda Rovira Roure, número 14, la primera planta, els trobes a internet, a gammaimmobiliaria.es, i si no, al telèfon 973-2300-66, 2300-66, que és fàcil de recordar, i tu pregunta, escolti, mire, jo què sé, a més, això ja ho hem parlat, és que jo tinc 10.000 euros, bueno, doncs busquem alguna cosa, claro, perquè l'entrada et cobreixi o no, ja buscarem, no, és que jo en tinc 60.000, bueno, doncs busquem, què busques, què necessites? Només cal trucar i explicar.
Nosaltres tenim clients de tot tipus.
Per això, vull dir que al final la gent no es pensi que, hòstia, que Gamma Immobiliària, Antonio Gausí, no? que té una aura, vull dir, ja és un nom reconegut a Lleida, diu, només són grans operacions. Sí, són grans operacions, mitjanes i petites.
De tot tipus. Sobretot que nos sigan en Instagram, perquè estamos colgando activos muy interesantes.
Ah, pues mira.
Y después tenemos un apartado que es muy interesante, que es el lunes arquitectura, en donde cada lunes se detalla un proyecto de algún arquitecto famoso.
Pues mira, el que tingueu només una mínima ganes de veure el mundillo aquest, doncs és una bona oportunitat. Antonio Gausí, escolta, que ha estat un plaer posar-te cara.
Pues moltes gràcies.
A veure si podem començar a obrir la ràdio i
normalitat,
i
la nova normalitat.
I tant que sí. Antonio, una abraçada, cuida't.
Gràcies.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que seguim a Comac. Mira, avui amb musiqueta aquí per rebre el Cosme García. Cosme, què tal? Bon dia.
Bon dia. Quan la ràdio se converteix en espectacle, ara arriba.
Sí. Nosaltres som els actors, l'espectacle. Bueno, en fi, la veritat és que el Cosme també ull els dies que fa que no ens veiem, eh?
Pues sí, tens raó.
Avui estic descobrint cares aquí que no veguis. Ara veig que arriba per aquí el David Casero, el Jaume ja l'he vist. A veure quines cares fan, perquè clar, tothom va amb mascareta i és allò veure... Hosti, t'has fet més gran, no? En fi.
T'has engreixat una mica, eh?
Jo sí, ho porto fatal. Mira, no, de veritat, no sé. Mira, no volia, però ha passat. No sé com, però ha passat. Va, entrevista a Cosme Polita. Cosme, presenta'm.
A vegades tu preguntes, me dius, ets massa protocolari.
Sí, no,
però és que s'ha de seguir unes normes protocolàries. I avui porto una persona, ja que estem a Comac, que cada any ens inviten per aquestes dates, porto a la persona responsable de protocol de l'Ajuntament de Lleida.
Ah.
Ell, més a més, va ser regidor de l'Ajuntament de Lleida de joventut. Va ser el que va ficar en marxa el calidoscopi.
Ah, caram.
Després se'n va anar a Mollet, i a Mollet va ser regidor, va portar també, bueno, va portar protocol, després ha estat cap de gabinet, és a dir, que se coneix tots els intríngulis, per dins i per fora. Jordi Jiménez, benvingut i bona tarda.
Bona tarda, bon dia.
Bon dia, bon dia. Bueno, jo no he dinat, tens raó, no hem dinat encara. Bueno, hem ficat uns bombons aquí, o sigui que jo ja vaig dinant. Jordi, on vas néixer?
Jo, si em permets, en tot cas, has de matitzar la informació, és veritat, vaig ser regidor aquí a l'Ajuntament de Lleida, a la Pèrie de Lleida. A Mollet del Vallès vaig anar com a tècnic del Departament de Relacions Institucionals i Protocol, no com a regidor. Sí que és veritat que hi ha l'altra etapa, que és regidor de l'Ajuntament de Gavà.
De Gavà.
Això sí, Gavà.
Gavà, Viladecans i tal, que estava
correcte.
Cantó.
Jo vaig portar, diguéssim, hem estat tres mandats portant diverses coses, des d'esports, promoció econòmica, recursos humans, però sense deixar la meva activitat professional al món del protocol.
Jo he conegut a moltíssima gent del món del protocol, però primer, abans de saber d'això, digue'm on vas néixer.
A Lleida, al barri de Pardinyes.
Ah, tu eres de Pardinyes, per això t'explicava que el Ricard Álvarez va començar a Ràdio Pardinyes.
Sí, sí, a mitjana de Ràdio Pardinyes, per això m'ho estava comentant.
A l'any olímpic.
A l'any 92.
Pues, recordo perfectament.
Sí, sí.
Ja ha plogut.
Recordo perfectament l'estudi de mitjana Ràdio Pardinyes.
Sí, senyor. Sí, sí. Sí, senyor.
Bueno, anem a parlar del protocol. Des del jefe de la Casa Real, a Tomàs Solans, al govern d'Aragó, a moltíssima gent que he conegut, i és un món apassionant. Jo, per cert, mentre tu vas parlant, aniré buscant la targeta, perquè jo tinc la targeta de protocol, i algunes persones que estan dins de les institucions no entenen això del protocol. És a dir, allò que quan tu comences i fiques un cavallet que té que anar aquí i te gires, ja t'han canviat el cavallet.
Això passa de vegades. Malauradament es passa. Ja podem arribar a un acord, però de vegades et gires i veus que aquest element del cavallet te l'han canviat i se m'han orris l'acte.
De tota manera, és molt compromès, no? Perquè suposo que la gent demana, a part de la teva professionalitat, no se miren el que és l'escaleta, si es pot dir així, o l'àmbit protocolari que correspon a cadascú. Que perquè, per exemple, la Universitat de Lleida és dels pocs que té protocol propi.
És correcte. Però hi ha moltes coses a dir. De fet, quan parlem amb la gent del que els implica, que per ells què és el protocol, les institucionals, es queden en la primera frase. Estem parlant de què són les banderes, el que són les taules, el que és l'ordenació, la prelació, qui està el primer, qui és l'últim. Però, evidentment, nosaltres, quan parlem de protocol, no només a l'àmbit institucional públic o al privat, estem parlant del que és l'organització i el principi rector de tota la comunicació d'un acte, que és el que ens demanen nosaltres els nostres responsables.
Jo, per exemple,
el que comentaves, perdona, de la universitat, és veritat, és que de fet el protocol universitari està íntimament relacionat amb el protocol oficial, perquè les universitats amb l'Església van ser el punt de llança de l'àmbit de la litúrgia, del cerimonial i del protocol al segle XIII i segle XIV. I d'aquí venim.
Ara has dit precisament cerimonial i protocol.
Sí, correcte.
Que seria el que s'ha de dir, no?
Diguéssim que amb el llenguatge tradicional seria el correcte. Amb el llenguatge modern hauríem de parlar de l'àmbit institucional, inclús de la producció de l'event, de les línies, principals de la comunicació i de la visualització de la nostra institució, ja sigui pública o privada.
Jordi Jiménez, però tu tens un avantatge. Tu has viscut com a polític i has vist el tracte que t'han donat protocolàriament, a la qual tu també ho pots aplicar a la teva vida pròpia, ara fent aquestes tasques que estàs fent a l'Ajuntament de Lleida. La gent és molt exigent amb el protocol, o t'emportes moltes bronques o no? No es veuen, però a vegades t'emportes moltes o no?
Només et diré que jo desconfio d'aquelles persones que no li donen importància al protocol, perquè quan si tu és quan realitzes l'acte i no li dones el tractament protocolari o l'espai protocolari que ells consideren que els hi pertoca, aleshores sí que és rebel·lent.
Home, jo he viscut a Lleida temes com la inauguració de l'Auditori amb l'Antoni Siurana, que va vindre Su Majestat la Reina, no?
Correcte, jo tinc una foto també molt simpàtica que sembla que li estigui, quan fas la petita reverència, jo crec que em vaig passar de d'oscil·lació.
No sé com, però bueno, se veu que això, el jefe de la Casa Real és el que té que donar el cop de taló, però se li va permetre el cap de protocol de Lleida, que en aquell moment era Tito Fernández.
Correcte.
I és tot un honor, això, no?, de pegar un cop de taló a Lleida i dir, Su Majestat, la Reina.
Sí, són aquestes coses, de, com digueu, del protocol d'estat, que ara mateix no s'acaben de visualitzar gaire.
Has tingut algun acte d'aquestes protocolaris important? Perquè aquí el príncipe d'Astúries, actualment d'Espanya, havia estat al Parc Tecnològic, havia vingut tres vegades. Has tingut algun acte d'aquestos compromesos?
Quan dius compromesos, estàs parlant en la presència de Sa Majestat del Rei, potser.
A veure, el rei, o que haguis muntat un congrés d'aquells que haguin vingut presidents de tres estats, Lleida és petita.
No, bueno, diguéssim, això aniria per fases. Concretament, de les primers actes que vaig haver de muntar a la ciutat de Mollet del Vallès va ser el Campionat del Món de Tiro Olímpic, en la qual cosa el comitè d'honor, evidentment, estava Sa Majestat del Rei, amb tot el que implicava. Tot el que implicava també la situació, la mateixa ubicació de l'espai de l'Escola de Policia de Catalunya, amb els elements de seguretat que comportava. I aquí a Lleida, la veritat és que a Lleida hem tingut moltes visites institucionals, molts actes institucionals, però el que podríem dir lo més rellevant en aquest sentit és un professional que en poc més d'un any han tingut quatre alcaldes, i penso que pocs professionals en aquest temps hauran tingut quatre alcaldes a l'inici de la seva nova trajectòria professional.
Per cert, és protocolari que els reis d'Orient siguin dones?
És una pregunta incòmoda.
És incòmoda. Qui diu que han de ser homes o han de ser dones?
Home, la història, jo he llegit molt sobre això, eh? Ui, perquè el nen Jesús va ser nen o nena?
La història és tan... Es pot interpretar tantes vegades, la història.
Ja. Parla'm una mica de tu. M'han dit que ets molt mal ballador, que trepitges molt al ballar.
Doncs no sé què t'ho ha dit, però ha encertat del tot. Tinc una mala coordinació a l'hora de ballar. Sí, correcte. Malgrat que em puc defensar amb un ball una mica... Bueno, un ball que m'encanta, que és el tango.
M'han dit que aquesta paraula els agrada molt a la gent i que és aragonesa. I es diu ser muy no viajero. Tu has sido muy no viajero?
Doncs malament. No. En aquest aspecte ets obleguero.
Eres gran de Big Ben, eres gran de Wonderful, eres de...
Diguéssim com a la meva etapa aquí a Lleida, de jovenet i d'universitari, era el Wonder. Després vaig marxar cap a Barcelona i, clar, doncs em vaig assabentar que la Wonder l'havien tancada. I el sistema, clar, també.
El sistema. Segons l'edat és el sistema.
Sí. Poques vegades anava al Big Ben o poques vegades anava a la Florida.
És que el sistema podies anar caminant.
Per mi és un avantatge.
És que també havia... Us deixeu la Borges i Jockey, que aquesta estava a Borges, també estava molt a prop.
No la coneixia.
En teníem bastantes a Lleida i també estava la 215, Bolero, que si no el senyor José Antonio García Barranco me s'enfadarà. Jo vull acabar amb tu amb dues o tres cosetes. Una.
Els gegants. Ah, pregunta-li dels gegants.
Quants gegants hi ha a la ciutat de Lleida que tingui l'Ajuntament de Lleida? Quin número del grup escultòric?
Ah, amigo.
Ara... I ets el cap de protocol, eh?
Ho traslladaré a la unitat de festes. Demà aniré a la Casa dels Gegants i els començaré a comptar.
Igual l'Ignacio Morro ho sap.
Això ho desconec. No ho sé, ho traslladaré a la unitat de festes.
Aquesta és bona, no? Per cert, els arbres que s'han muntat a Lleida...
Els arbres, sí.
Arbres que s'han muntat a Lleida estan molt bonics al carrer, però a la paeria sou tradicionalistes. Han fet un arbre com correspon, d'aquells de tota la vida.
Jo és que a mi m'agrada un arbre natural.
És que m'han dit que aquell li diuen...
L'arbre de Nadal.
Li diuen l'arbre del Jordi Jiménez.
Ho desconec.
Per acabar, em coneixes fa molts anys, ja quan estaves a joventut, m'has vist a la ràdio, fes una pregunta que em puguis comprometre davant de tothom. I no em preguntes què opino de certs alcaldes, perquè llavors la farien grossa.
Doncs diria, políticament, vostè què vota?
Bona pregunta.
El vot és secret.
Aleshores, és una complicació.
El vot és secret. I sempre et diré una cosa.
No, ja m'he comprometit
i jo responc. Depèn del programa electoral que em presentin.
Ah, una resposta políticament molt correcta.
Molt protocolària.
Soc protocolari i m'he guanyat la vida fent protocol com tu t'ho has guanyat. Jordi Jiménez, avui ha sigut un contrapunt una mica a les persones que anem portant, però penso que tenies entrevista perquè has treballat molt i bé. Recordem el teu temps com a regidor de l'Ajuntament de Lleida i ara estàs fent protocol. Et desitjo per tu, per la teva família, que sé que també has estat confinat, que ho passis molt bé, que recordes els teus orígens i que has tornat al lloc on vas començar.
Correcte. De fet, jo vaig... Curiosament, vaig deixar l'Ajuntament de Lleida, vaig dimitir l'Ajuntament de Lleida per incorporar-me al Departament de Protocol de Mollet i vaig deixar l'Ajuntament de Gavà i el Departament de Protocol de Mollet per tornar al Departament de Protocol de Lleida. Ha estat una anada i una tornada.
Doncs moltes gràcies.
Ara, Jordi, et demanaré el contacte. Perquè jo vull fer alguna entrevista de tema de protocol.
Oh, ja m'ho pensava,
no,
jo,
no,
això.
No, és que és un tema... És
apassionant.
Un tema d'aquell que no te n'adones, que és el que dius tu, no te n'adones, perquè tot funciona quan vas a un acte.
Però darrere
però,
hi ha...
Però allí hi ha un perquè de tot. I és bo saber-ho. Perquè de vegades potser la gent són una mica intolerants perquè no saben el per què. Escolta, a mi el coneixement sempre ajuda, tot plegat. Jordi, que ha estat un plaer conèixer.
Encantat.
Gràcies per venir
igualment.
Avui aquí a Còmac.
Gràcies.
I Cosme, també, escolta, gràcies per venir aquí
per
a Còmac.
Per cert, hauríem de parlar perquè el dissabte fem una cosa que hi va muntar el protocol.
Va, corre, que arribem a la...
El protocol més curt de tots, el pregó de Nadal, amb menys persones que ha hagut mai a la història de Lleida.
Bueno, és que aquest any és tan estrany que veurem coses que no tornarem a veure més, també.
Per cert, els bombons a Còmac són boníssims.
T'agraden, no?
Còmac.
Còmac. I Cosme, cuida't, una abraçada.
Salut i llarga vida.
I nosaltres ja directes a la una, ja. Mira, senyal els horaris, t'informes, però hi tornem, que estem aquí a Còmac.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
La 1 a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
Cope, estar informado.
Las comunidades autónomas comienzan a matizar sus planes para las celebraciones de Navidad. En Galicia, la Xunta decreta el cierre perimetral del 23 de diciembre al 6 de enero. Solo se va a poder entrar para visitar a familiares. Además, las reuniones no podrán ser de más de 6 personas si es entre no convivientes. En ese cómputo no cuentan los niños de menos de 10 años. Galicia es una de las comunidades que adelanta su plan de Navidad después de que el presidente Sánchez, hoy en el Congreso, haya vuelto a dejar toda la responsabilidad en manos de los gobiernos autonómicos. En esa sesión, Pedro Sánchez ha tenido que escuchar una recomendación del líder de la oposición, Pablo Casado, de cara a la Navidad.
Tanto les cuesta celebrar la Navidad, que es el nacimiento de Jesús, en un país cristiano, en una civilización occidental, en la que creo que podemos reivindicar estas fiestas históricamente sin ningún problema. También usted felicita por Twitter a otras confesiones religiosas. Creo que en España hay que felicitar la Navidad sin problemas.
En lo económico, la pandemia no está afectando por igual a las regiones, y lo saben las comunidades que más viven del turismo internacional y que más van a tardar en notar la recuperación, Marta Ruiz.
Sí, Antonio, Baleares y Canarias terminarán el año con caídas del Producto Interior Bruto sin precedentes de entre el 18 y el 22%, casi el doble de la media nacional, y en 2021 seguirán en esa línea con retrocesos de entre el 9,8 y el 12,9%. Por eso, Carlos Ocaña, de la Fundación de las Cajas de Ahorros de Funcas, advierte.
Son caídas muy significativas y llaman la atención sobre la necesidad de dar un tratamiento diferenciado a esas comunidades que se van a encontrar con una situación más difícil.
Resisten mejor regiones como Castilla-La Mancha o Murcia, con mayor presencia del sector primario. En 2021, con la vacuna, solo se recuperaría un 40% del turismo internacional y el PIB seguiría siendo un 6% inferior a los niveles prepandemia.
Hoy te estamos hablando de la campaña Mueve un dedo por la vida, en la que se pide que se priorice la ayuda para vivir antes que la ayuda para morir. Está impulsada por Jordi Sabaté, que padece ELA, esclerosis lateral amiotrófica, desde hace 6 años, y aboga por destinar más recursos para que todos los enfermos puedan tener una vida digna. Para participar hay que grabarse un vídeo moviendo el dedo índice diciendo "mueve un dedo por la vida" y colgarlo en las redes sociales, donde se está viralizando, Carmen Lavallén.
Un sencillo gesto en defensa de la vida que ya han hecho o apoyado miles de personas, no solo en España.
Desde York, Pensilvania, en Estados Unidos, muevo un dedo por la vida.
Y señalo a los que quieren quitar la vida.
¡Mueve un dedo por la vida!
Impulsando esta campaña, Mueve un dedo por la vida, que ya es tendencia en Twitter, está Jordi Sabaté. Tiene esclerosis lateral amiotrófica y defiende que a las personas con enfermedades incurables como la suya no les propongan morir, sino que les ayuden a vivir con recursos para sus cuidados y para que por medio de la investigación se encuentren los tratamientos que necesitan.
Y tenemos una última hora en una operación contra el terrorismo yihadista. La Policía Nacional ha detenido en Madrid a un español que quería convertirse en el mejor francotirador del Daesh. El detenido se dedicaba a difundir a través de Internet material de contenido yihadista, llegando incluso a ensalzar los atentados terroristas cometidos recientemente en Europa. Y hoy, segunda jornada de la Copa del Rey, con un montón de partidos, con los modestos, y Liga con el líder en Barcelona, José Luis Corrochano.
Tenemos en la Liga un triple empate en cabeza después de la victoria del Real Madrid ante el Athletic de Bilbao. Tienen 26 puntos la Real Sociedad, el Atlético de Madrid y el conjunto blanco, con 2 partidos menos del equipo de Simeone. Hoy a las 9 de la noche, el líder, la Real, se enfrenta al Barcelona en el Camp Nou, y su entrenador, Imanol, no se fía del supuesto bajón de Leo Messi.
Pues yo sigo viendo al mismo Messi de siempre, al que marca diferencias, al que es el mejor de la Liga, y lo único que le está faltando es el acierto de cara al gol. Como despierten estos dos, no va a haber equipo que pueda frenar al Barcelona.
Segundo día de la primera ronda de la Copa. Hay 26 partidos en el día de hoy. Estos son los de los equipos de primera: Cardassar Atlético de Madrid, Racing Murcia Levante, Terrassa Valencia, Buñol Elche, Leioa Villarreal y Rincón Deportivo Alavés. Lo contamos todo en el tiempo de juego a partir de las 7 de la tarde.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos contáis la carta de un misionero que relata cómo vive estos días previos a la Navidad en una parroquia de Bangkok.
Es el padre Adriano Pelosín, trabaja desde hace 42 años en Tailandia y desde que comenzó la pandemia los grupos parroquiales han asistido a 300 familias llevándoles alimentos básicos. Después de un comienzo con miedo, ahora han reemprendido la catequesis en 7 lugares diferentes. Al padre Adriano le impresiona la atención y la sinceridad de los 20 catecúmenos que se preparan para recibir el bautismo. La parroquia atiende a muchas mujeres y niños que viven en un ambiente muy hostil, difícil, pero este misionero sabe que el nacimiento de Jesús trajo alegría a los pobres y salvación a los pecadores. En su pequeña parroquia, en la periferia de Bangkok, es testigo de eso todos los días, en medio de las penas y los dolores de su gente. Lo vamos a contar en media hora, al comienzo del Espejo.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soc el Ricard Álvarez. Estàs ja en companyia de la cadena COPE des de Lleida. Ara comencem el migdia. Ens escoltes des de la Seu d'Urgell, des de Balaguer, des de Lleida o des de qualsevol punt del món. Si ho fas a través d'internet a cope.es, l'emissió en directe, ara, i tria l'emissora de Lleida, o el mateix des de l'aplicació que te la pots descarregar de manera gratuïta al teu mòbil. Avui fem el programa des de Comac, un programa que vam enregistrar ahir, però que te l'estem oferint. Deixa'm que et digui que a Lleida han pujat fins als 11 graus, que a hores d'ara no tenim boira, que al matí sí que la teníem, i que tot seguit anem a fer una mirada ràpida a la darrera hora informativa, perquè tenim xifres que explicar-te.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Mentre el Procicat segueix pensant, i el Departament de Salut també segueix pensant, a veure si el cap de setmana hem de tirar enrere o no, tirem endavant, i segueixen pensant a veure si el Nadal ho hem de modificar del que havíem dit, que en el seu moment, jo ho vaig dir, crec que estan parlant abans d'hora, ho van dir fa pràcticament 2 setmanes. Bueno, les xifres a hores d'ara són les següents. Parlo de la zona de Lleida només, El brot que tenim a Linyola, descontrolat, segueix sumant positius. Eren 60, ara parlem de 70 casos positius i 120 persones aïllades. A Linyola, el seu alcalde lamenta certa passivitat de salut i del Procicat. Igual és que estan pensant a veure què han de fer el cap de setmana o de cara a Nadal. Al centre penitenciari de Ponent, a Lleida, 17 positius per Covid-19 al mòdul 5. A més, sense de moment fer proves als treballadors. Quan les facin, igual es dispara el tema de positius. A Tremp, 3 morts més a la residència, que és que ja de veritat, ja són xifres d'aquelles que fan de mal dir. 58 morts a la residència Fiella de Tremp. Segueixen 22 usuaris i 35 treballadors contagiats i donant positiu. Hores d'ara encara, amb una sola residència. Parlem de 57 persones positives amb una residència i 58 morts. I avui Salut ha despertat i ha dit: escolta, saps què? Juntament amb Educació anem a retrasar el començament de l'escola. En lloc de fer-los tornar el divendres dia 8 de gener, doncs de moment ho traslladem a l'11, dilluns de gener. Les dades quines són? Doncs al Pla de Lleida tenim 244 risc de rebrot i la velocitat a 1,15. A l'Alt Pirineu, 716 el risc de rebrot i 1,56 la velocitat. I a tot Catalunya, 245 el risc de rebrot i 1,22 la velocitat de reproducció. Són males xifres. En fi, tornem cap a Comac, nosaltres, i parlem de noves tecnologies. Amb qui? A l'Info COPE Lleida. Doncs apa, que ja parlem de noves tecnologies, ja tornem a estar a Comac. És la màgia de la ràdio, per entendre'ns. Ja veu que anem i venim, però bueno, ja ho sabeu que aquest espai va estar enregistrat ahir la tarda a Comac. És la màgia de la ràdio. Mira, tornem a parlar de noves tecnologies com cada dimecres. Ho fem des de l'Infocope Lleida. Ens trobes a internet, infocopelleida.com, i ens pots escoltar també el podcast, que és la gràcia, és la, no la ràdio del futur, ja és la ràdio del present, o coexisteix com la ràdio del present, que és el podcast. Bueno, pues el podcast és poder escoltar trossos de programes de ràdio, però quan tu vulguis i tantes vegades com vulguis. I pots escoltar el podcast de l'Infocope Lleida de fa un mes, de fa un any, de fa... no sé, 7, 8 anys ara no sé, perquè ja no sé quants anys
des del 2008.
Des del 2008, o sigui, fa 12 anys, res, no han canviat les coses ni res. Jaume Sitja, que no t'havíem acomiadat, que seguim per aquí a la taula.
Aquí estic.
David Casero, què tal?
Muy buenas tardes.
Has la misma cara, ¿eh?
Jolín, encantado de veros. Gracias.
No pasan los meses para ti, ¿eh?
No me los he comido. Gracias a Dios los he comido y he gastado. O sea, han salido rápidos, pero bueno, los he gastado. Hemos hecho de todo un poco.
Tenía una báscula de que estés inteligente, al final me di, para ya. Dic, vale, pues la cambio. Otra analógica, que no me hable. En fi, bueno, David, encantado de que estés aquí, de que ens puguem veure. Estem a 2 metres, repeteixo, sí. Estem a coma que avui, però ens han muntat aquí 2 taules juntes, parades de Nadal, amb tota l'ornamenta de Nadal, i estem a 2 metres asseguts cadascú. A més, no coincidim de cara, per tant, ho tenim tot sota control. Ja, i, bueno, i l'alçada sí, l'alçada no sé quants metres deu haver aquí, Jaume.
Ventilació tota.
I hi ha un munt de metres d'alçada.
Igual hi ha 10 metres.
Sí, cap problema. Jaume Sitja, de què parlem avui? Vinga, va.
Doncs avui, com és tradicional, dimecres abans de la setmana de Nadal, tenim el plaer de reunir...
Espera. M'envien missatges els oients i em diuen que no ens entenen. O sigui, que ho hem de fer entenedor, això, Jaume.
No vocalitzem.
No, que no entenen. Que és que el David... el Jaume i jo som uns friquis, però de cuidau, de les noves tecnologies. I clar, quan ens fiquem aquí a parlar de coses, comencem a parlar de sigles i coses...
Saps què passa, Ricard? Val, bueno. És que ens limites molt el temps i llavors no tenim temps d'explicar. Sí,
espera,
perquè ara... cada paraula que diem així una miqueta fora de to, tecnològica, eh?
Sí, sí.
Doncs la tinguéssim d'explicar, al final no... Però bueno, ho intentem.
Vinga, va,
intentem,
va, que es noti.
Vinga, va. Avui, com és tradicional, dimecres abans de setmana de Nadal, doncs tenim el plaer de reunir-nos a Comac, doncs per fer aquesta programació d'avui especial, no aquí a COPE. I un any molt especial per... però això sí, tots reunits, però amb les precaucions, tornant a sentir aquestes sensacions de fer ràdio amb els companys al costat, que fins ara no teníem, perquè teníem...
Això
ho fèiem des de casa.
Com mola volver a la ofi,
Jo ja em quedo aquí,
Este...
Qué oficina, ¿eh?
Sí, por eso te digo, este año bueno. ya es tradición, ¿no? Vernos aquí en Coma, que es tradición. Doncs però és que este año, más a más, es un retrobament, porque... No nos veíamos desde el mes de marzo así físicamente, ¿no? Todas las semanas nos vemos con la videollamada.
No, ya, a més és que jo deia que a Coma que ens han muntat aquí una paradeta impressionant, però és que a nivell tècnic el Jordi, el nostre company, Jordi Pérez, el nostre tècnic, ens ha muntat un estudi de ràdio.
Sí, un set. No, un estudi,
un set. A més tenim aquí un...
Sembla un plató,
una paret un plató. De cope. Bueno, això és... És la pera, eh? Bueno,
doncs,
va.
Doncs, David, que sàpiguis, perquè ho hem anunciat al començament, que tu encara no havies arribat, que aquesta primavera-estiu tornarem a vindre.
Ah, pues mira que bien, ¿ves?
Sí,
a ver si podemos ver esa mascarilla.
Espero que ja sigui sense mascareta.
No, la mascarilla l'haurem de portar perquè nosaltres som de la franja dels joves.
Vinga, va.
Curant ara encara.
Anem al menú d'avui, Ricard, que ja tenim les primeres filtracions d'aquestos smart tags de Samsung, que portem ja 2 o 3 setmanes. Doncs ja
m'has dit 2 paraules, smart tags. ¿Qué es smart tags?
Eso que quieres comprarte, que estás esperando tú de Apple, que llevas hablando 3 meses de ello, o 4.
Smart tags, ¿qué es smart tags? Pues es un cacharret,
es un
intel·ligent, intel·ligent. Connectat.
Ara hablem
de... Parlarem. Bueno, ja ho explicarem després. Els assistents personals no paren d'evolucionar i donar-nos més serveis. Sembla que hem arribat al futur, però la realitat s'imposa. Traducció simultània i videotrucades. I, si tenim temps, un avançament que ens provocarà el WhatsApp aquest 2021. No sé com anirem de temps, perquè sempre en retalles... I
fatal, quedem... anirem, ja t'ho dic ara, com anirem.
Ja som. Veus, claro. Per això és el que et dia.
Mira, perdona, aquí està amb nosaltres assegut el Lluís Santín, que és el gerent de Comac, que ja ha estat amb nosaltres des de 1:15. Què ens voldries aquí cada setmana? Montem aquí uns saraus de noves tecnologies que no veguis, eh?
No, jo estic encantat. Ah. La veritat és que disfruto molt.
Però tu ens entens?
Oh, ja tinc esforços, per poder-ho seguir.
Ho veus?
Noves tecnologies. Ens ha explicat un sofà que no l'heu explicat abans?
No,
que
jo estic buscant sofà, ja ho he dit.
Sí. Que porten altaveus incorporats. carregadors inalàmbrics al braç del sofà.
Carregador per inducció.
Jo tindria problemes a casa.
I a més a més, si no tens un endoll, porta una bateria que dura un mes. Imagina't.
Bueno, que ens quedarem sense temps.
Comencem, com sempre. Va. David, l'efemèride. Va.
David, on anem?
Bueno, pues,
teníamos pelo.
No sé. Yo sí.
¿Hasta dónde nos vamos?
Algo. Nos vamos justo al 16 de diciembre de 1994, cuando Mark Andersen lanzaba al mundo el navegador de Internet Netscape 1.0.
El del FAR.
La versión definitiva de software lanzado de un navegador totalmente gratuito.
Netscape. Yo voy a comenzar con el Netscape.
¿O quién no va a comenzar con aquel vaixell? Sí. Con aquel timón.
Fue mucho. Fue el primer sistema de mensajería instantánea de chat messenger probado. Con su código libre fueron los precursores de proyectos como Mozilla, quien no lo conoce, ¿no? El único navegador de comunidad de desarrollo libre. La competencia de Explorer en todos los navegadores no Microsoft, ya que sus plugins valían para Mozilla, para Opera, para Conqueror, para todos estos otros navegadores que estaban en ese momento, ¿no? El navegador número uno para todos los equipos Linux. Todos aquellos que programaban y tenían ordenadores con Linux utilizaban sí o sí el Netscape y todas sus versiones hasta el 20 de febrero de 2008, donde se lanzó la versión parche que cerraba un gran capítulo de la historia de Internet.
Déu-n'hi-do, ¿eh? Mira, com passen els anys. Jaume, va.
Bueno, va, avui la falca de la...
Quina nostàlgia.
Bueno,
os he llevado al Netscape. Luis lo ha entendido porque ha sentido a todo.
No,
creo
però...
que...
Sí, ho has fet molt bé, David.
Vale,
jo segueixo fent anar el Thunderbird de Mozilla, de gestor de correu electrònica. Segueixo fent anar. I el Firefox de navegador.
És l'evolució.
Sí. Vull dir que jo soc fidel.
I de reproductor Winamp.
Oye, pues fins fa poc el tenia instal·lat a la ràdio. Fins fa no res. I a més ja saps que l'ha comprat una altra empresa i l'està revivint, el Winamp. Però quina edat tenim? Bueno, va, vinga, va, la tertúlia, Jaume.
Vinga, va, som-hi.
Explica'm això de Samsung, va.
Vinga, va, la setmana passada vàrem comentar que Samsung llançaria al mercat els seus Smart Tags, però aquesta setmana ja tenim les primeres filtracions de característiques i sobretot de preu. Què us sembla d'aquesta primera solució que sortirà al mercat?
Jo no he mirat res.
Bueno, la van a lanzar con el S21, ahora en enero, que sepáis que la noticia va junto con los S21, con la nueva generación de los equipos, del equipo top de gama de Samsung. Y bueno, SmartTag, si Apple anunciaba sus SmartTag, bueno, pues aquí los tenemos con una forma igual cuadradita, en vez de redonda como nos la presentaba Apple, estos equipos que utilizan una tecnología que es la tecnología UWB, Ultra Wide Band, o traducido la banda ultra ancha. Esta banda ultra ancha es una tecnología de hace 20 años que la han rescatado y es una tecnología que va sobre el Bluetooth. No solo aumenta la conectividad y la velocidad de conexión, sino que además es capaz de medir por el tiempo de velocidad de conexión la distancia a la que estamos, con lo cual puede hacer una precisión de hasta 4 milímetros. Si con este SmartTag o con esta tecnología queremos abrir nuestro coche o nuestra casa y programamos una distancia de 4 milímetros, por mucho que nos roben la señal y la amplifiquen,
no
como va a tardar en llegar y en volver, ¿vale? Pues va a detectar que no estamos a esa distancia. Esta tecnología precisamente es la que van a utilizar para estos SmartTag, que han dicho que saldrá un precio de $99. Pues ahora sabemos dólares.
Cada uno.
No olvidemos que al final es un cacharrito para ponerlo en nuestra cartera, en nuestra mochila, en nuestro abrigo,
sí,
para localizar
nuestro
abrigo, vale. Nuestra mochila, nuestras llaves.
Una cosa es que s'allunyi del teu mòbil i t'avisi, i l'altra, que te la roben o te la deixes no sé on, tú la podrás localitzar des del mòbil.
Ese es el segundo paso que no conocemos en la parte de Samsung y que sí intuimos o conocemos algo en la parte de Apple.
Que yo creo que es porque es el que se está retrasando. Porque,
exacto. ¿Verdad? El tema, no hablamos, siempre, es cómo utilizar la tecnología de los propios usuarios. Es decir, utilizando como redes los otros equipos de Samsung conectados a este sistema u otros equipos de Apple conectados a este sistema, podamos a través de otros equipos localizar y saber la zona, posición GPS donde está en ese momento.
Pero
nuestro...
bueno, yo ya usigno això, que és el que estic esperant, i el Jaume també.
Però bueno, ja tenim filtracions, a més de vull dir, de com serà el que és l'aparell, de preu sí que això ja està a punt de caramel.
Mira, jo, de veritat, el tema de filtracions dels d'Apple fa... Home, no diré anys, però fa molts mesos que ja les he vist, les han dit, era ja, bueno, que sí, que ja imminente, i mira, jo ja començo a estafar de rumors.
Samsung lo lanzará, però no sé si serà todavía un estadio 1 donde realmente lo que podamos grabar o quede guardada es la última vez donde han estado conectados el equipo, es decir, el propio smartphone con el SmartTag.
Vinga, va, som-hi, ho veurem més endavant i veurem com evolucionen. Però el que sí és que...
Perdó, si l'enganxes amb un sofà?
Bueno,
ja que parlem de sofàs,
però bueno, al final,
jo et ficaré el sofà totes les converses
al final,
avui, ja.
Al final serà un claueret, és un claueret. Al final
ara m'ensenyes aquest sofà que m'has dit dels altaveus, sí, que m'ha deixat intrigat.
Ja t'ha agradat això. Però bueno, i si no se'ns emporten el sofà, veurem on és.
Claro, per això t'ho dic, enganxes el sofà i escolta.
Difícil amb el tema del sofà. El que no és tan difícil és que ja portem 2 anys seguits que per Nadal un dels regals estrella són aquests assistents de veu, i cada dia tenen més funcionalitats. Ara, l'assistent d'Amazon ens ve amb més serveis, com el de traducció simultània. Us veu d'aquí pocs anys, al final veiem que d'aquí pocs anys que lo mateix que érem quan érem petits, no? Que veiem les pel·lícules i veiem aquell robot, amb aquell assistent que ens contestava, que podíem fer videoconferències. Doncs ara tenim estem en el futur ja.
Sí. No, yo hasta que no tengan los replicadores de Star Trek, imagino que eso no lo habrán entendido muchos, pero
sí,
es
pero,
como un microondas no. Que le dices
eso es
un solomillo con patatas y te lo pone, un gin tonic de X,
el teu estat de futur és...
No, i després l'altre, el que pots anar d'un lloc a l'altre, energice.
Star Trek y la tecnología, de eso podríamos hacer, trekis, hay programas ya. Y hay tal, de, bueno,
sí, sí.
Podríamos hacer horas y horas, pero realmente sí que la tecnología avanza y tiene un porqué. Ahora mismo estamos hablando de una presentación de hace 4 años de Google, ¿no? Donde precisamente veíamos un asistente de traducción simultánea, que era una demo grabada, pero que realmente no la hemos llegado a ver funcionar con nuestro idioma. Ahora sí, parece que Amazon lo saca. Cuando te pones a escarbar detrás de las opiniones que hay de todo esto, pues mirar, está la gran frase del señor Jeff Bezos, dueño de Amazon, que es sold or sold, vender o vender. Es decir, esto va a ir mucho más allá. En los equipos de pantalla vamos a tener, como no, texto, donde también vamos a ver esa traducción simultánea, pero lo mejor es que Amazon, a través del idioma que sea, va a poder traducir y buscarnos el producto que queramos en todos los idiomas, o sea, porque si no lo tienen en España, ¿no? Lo tendrá en Estados Unidos, lo tendrá en Francia, lo tendrá catalogado en algún otro idioma, y nosotros podremos buscar en nuestro idioma y buscaremos mucho más allá que ahora mismo buscamos dentro de Amazon.
Més interaccions i més sinergies que hi ha en aquests aparells. Justament l'aparell de l'assistent personal de Google, vale, el que porta el que és la pantalla, ha arribat a un acord amb Zoom perquè també podem fer videoconferències a través de l'Eco del Google.
Zoom és una de les aplicacions que s'està fent anar més per fer videoconferències, però clar, com que no podíem sortir de casa...
Esto es tecnología de oportunismo, es decir, ahora mismo los Amazon Echo los han bajado, a 49 euros, ya tenemos un HomePod a 99 euros, bueno, pues ahora, verdad, ellos tienen que, ahora ellos tienen que vender lo suyo. ¿Cómo lo vendo? Me alío al que tengo, claro que más van a utilizar todo el mundo, que es Zoom, bueno, para intentar vender más cacharritos.
Ja no és un altaveu a cada casa, quasi bé ja és un altaveu a cada habitació, eh? Sí, la baixada de preus i de mides ja indica, bueno, això, un altaveu a cada habitació.
Bueno, però, los altavoces Bluetooth ja són altavoces Bluetooth inteligentes.
Però què fas tu amb aquest altaveu? Saps quina funció fa jo amb l'altaveu?
Jo escolta música.
Jo dic escoltar la copa. Bueno, digue'm, posa'm Copa Lleida.
A Copa Lleida, a més, si
clar,
tu... Si tu
sí, el clar, dices, te lo...
Así li
posa'm
dius,
Copa Lleida.
Oye, no ho dic perquè si algú té al costat s'active. Quiero escuchar la ràdio Copa Lleida, te diu, reproduciendo Copa Lleida. Eh? No, no, que tenim un munt de telèfons que si no s'activaran tots. Vinga, Jaume, Jaume, com acabem?
Doncs com acabem amb una de les notícies per l'any que ve, que diu que WhatsApp doncs ens actualitzarà el sistema i que necessitarà pues, una de les últimes versions de sistema operatiu, tant d'Android com d'iOS, i això voldrà dir que molts WhatsApps que tenim amb dispositius que no estan actualitzats a la radera o una de les raderes versions, doncs deixaran de funcionar.
Es una muy buena noticia. Fijaros que ahora mismo es lo que marca la obsolescencia programada.
Sí.
Es decir, esto que hablábamos era...
¿O no te va a WhatsApp?
Exacto. Antes era, no, es que ya la batería va a llegar a un número que no. Ahora mismo estamos aguantando smartphones de 5 y 6 años con la batería, aunque nos dure menos, nos da servicio. Y al final esta obsolescencia programada va precisamente ese... a servicios, ya no al hardware, ya no a la batería, ya no a que se nos quede anticuado, nada de
eso. Es verdad, es verdad.
10 segons, 10 segons, ¿qué? Ricard. Lluís, t'arriba alguna comanda d'algun client per WhatsApp?
Li anava a preguntar el mateix, curiosament. Sí, sí, sí.
Bueno, sinergia, Ricard.
No, no, t'ho dic perquè WhatsApp va començar com una cosa personal, però jo crec que ha entrat al món professional.
Efectivament, sí, sí, sí. I de nou ha sigut una, com altres coses, no? Ha sigut empès per la situació que hem viscut aquest any. Nosaltres, efectivament, quan hem pogut començar a obrir una part de la botiga, moltes hem pogut efectivament atendre a molts clients per aquesta via.
Per això s'entén el que diu el David, vull dir, és que és veritat, és a dir, tu el telèfon el pots seguir aguantant, vull dir, allò que s'arrossega, però funciona WhatsApp? Sí. Ara, deixa de funcionar WhatsApp, s'acabó. S'acabó, és així.
Ja està.
Sí, WhatsApp ara és com la funció telèfon, pràcticament, amb un telèfon. I si no funciona WhatsApp,
és més important, eh?
Sí, sí. Sí, ja vam dir una vegada que d'una edat cap avall també els has d'explicar que amb els mòbils es pot trucar per telèfon normal. No, hi ha molt adolescent que no ho sap, això.
Hi ha una aplicació que té un WhatsApp bidireccional. Jo l'haig.
Sí, en verde, també, normalment, de veritat.
La forma d'un telèfon és molt bona. Bueno, David Casero, escolta, content per ser amb el telèfon?
Contentísimo con el iPhone 12.
Tienes que hacer aquello de después de un mes de uso.
Sí, bueno.
Pues ahora ya es un mes de uso, más o menos, ¿no?
Sí, más o menos, desde que salió un mes, cámara impresionante, batería impresionante,
que yo
pantalla
le veo
impresionante,
¿no?
Y velocidad, la verdad que más, pues no sé, las cosas son instantáneas, la tecnología es instantánea y los equipos son instantáneos, y es que no hay más, no hay más.
Pues David Casero, encantado de verte.
Igual, señores, pasar unas fiestas maravillosas, sí, la verdad que es una emoción.
Comienza a veure'ns, ¿no?
El día de hoy.
Lluís...
La tecnología está muy bien, pero las relaciones personales más.
Eso,
para eso nos hacen falta mesas como estas, comprar sí. mesas como estas para poder reunirnos, sí, ¿verdad,
sí.
Luis?
Hombre, ahora sí,
claro,
pero
si es que es así.
Sí,
ahora yo estaba mirando
problema.
La mesa y digo, claro, sí. es que es la mesa para reunirnos.
¿El comedor
o no?
Pues, así, claro. El comedor tiene que ser igual.
Claro.
O ens encaixem, és a dir, aneu entrant, muntem les taules de paret a paret i allí no es mou ningú. No sé, bueno, David, Lluís, no marxis. Bueno, ara tenim la tertúlia amb veu de dona, però després, abans d'arribar a les dues, seguim parlant, des de Comac.
Molt bé.
Vale? I Jaume Sitja, que tu també estaràs, vull dir, no marxis,
sí, no marxo,
però...
L'espai de noves tecnologies, dimecres que ve, què? Que ens dones festa o...?
No, quin dia és dimecres que ve?
No sé, com que ja...
És 23, tio.
Ah, prèvia de Nadal,
que, ja, què vols dir, que ens haurà tocat la loteria?
No, home, no, però...
O nosaltres a fer noves tecnologies igualment.
Tenim de fer consum al comerç local,
ja
per anar a comprar...
Donem... Ja ho messit ja.
Dimecres que ve, és.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el Bartasà, de fermentació lenta i sense additius. El forn de Bala Ràdio reneix a Lleida. Ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del Bartasà, les coques de recapte i les de forner, tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. El forn de Bala Ràdio, en cel clave 26, cantonada Comtes d'Urgell, encàrrecs al 973 78 85 17. El forn de Bala Ràdio us ofereix els torrons que menjaven els nostres avis.
Censurar menos, justificar menos, ensuciar menos, sentenciar menos, cosificar, engañar, desconfiar, dudar menos.
El periódico. Entender más.
Wow.
migdia. Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que ja estem a la tertúlia amb veu de dona i doncs igual que... Però ja les coneixia, aquesta és la gràcia, però clar, és que fa 9 mesos que no ens veiem així en directe ni que estiguem a 2 metres de distància, però jo sé que ho dic, tot el programa ho dic, però és que estic emocionat. Eva Ribalta, presidenta de l'Associació d'Esport Femení Lleida, què tal? Bon dia.
Bueno, doncs pues bon dia i m'alegra també de veure-us.
Fas bona cara, eh?
Bueno.
La mascareta i tal, però és igual.
Exacte.
Gemma Casal, des de la coordinadora de ONG de Lleida, què tal?
Molt bon dia.
Com estàs?
Molt contenta d'estar aquí, la veritat.
Home, és que, escolta, sí, sí. De veritat, que la ràdio, encara que no sembli, encara que estiguem als estudis normalment, entre la gent, te veus, veus les cares que fas, que això també diu molt, a vegades comencem les tertúlies i no hem decidit ni temes ni res, però per les cares o per els 4 comentaris que es fan abans d'obrir micròfons, ja ho sabeu, que ja porteu anys, ja saps per on anar, Això, per molta videoconferència que tinguem, això ho perds.
Recuperar la presencialitat és molt important.
Jo crec que és bàsica. Bueno, no sé com heu rebut la notícia aquesta de que estem accelerant, però ja, el tema de les vacunes. Ja, o sigui, vam començar que sigui el 4 de gener, després vam parlar del 29 de desembre, i ara ja sembla que el 23 de desembre ja ho tirarem en van, això. Que és que, escolta, demà, com el que diu. Hi ha ganes,
No sé quin té més ganes, Jo crec que ganes en tenim totes i tots, Però jo crec que aquesta acceleració... no serà ni del tot ben rebuda ni del tot positiva ni... I tinc els meus dubtes sobre les vacunes, els tinc.
O sigui, tu,
no
moment...
sóc antivacunes, no, no ho sóc, ja ho però, sé, però tinc els meus dubtes.
Si no t'has presentat voluntària de moment.
No.
Per entendre'ns.
No.
Jo tampoc,
Jo tampoc.
A veure, jo entenc que la vacuna és la solució, però també entenc, i vaig parlar amb una especialista de vacunes del Clínic de Barcelona i ella me va explicar que hi ha uns terminis que no es poden saltar a la lleugera. I jo em sembla que últimament hem accelerat molt.
I en quin preu?
Bueno, sí, això encara no sabem, però...
Això és a dir, hem volgut accelerar, volem una normalitat de forma ràpida, però bueno, també s'haurà de valorar molts aspectes aquí.
Vale, escolta, us vaig a preguntar, ara canvio de tema, radicalment, us vaig a preguntar, igual que l'any passat, si teniu la casa decorada de Nadal.
Ta-ta-ta. Doncs no, la veritat és que no.
Però no aquest any o no mai?
Una mica sí que la decoro, però una mica, El meu és una cosa molt soberbia.
Bueno, és igual.
Però una mica sí, però aquest any encara no ho he fet.
Encara no, És que és un any estrany, Eva Ribalta.
Sí, és un any estrany. A mi m'ha costat, perquè a casa nostra resulta que el tio és el que porta totes les coses per adornar a la casa. Finalment va arribar. Li ha costat moltíssim arribar.
Home, pensa que si venia en cap de setmana no podia passar, que estem confinats el cap de setmana.
Exacte, potser es va quedar allí al terme municipal. Finalment ha arribat, però també reconec que m'ha costat. Però bueno, una vegada ho hem fet, doncs lluirem durant unes setmanes la casa decorada.
Bueno, sempre us dic, escolta, que és el tercer any que estem aquí, ja sembla que vinguem tota la vida, però bueno, és el tercer any que estem aquí a Comac, i vosaltres, no sé si és el segon any. Segon any, que esteu aquí, ja veieu que a part de 1000 coses, de coses de Nadal n'hi ha tantes com vulgueu. I a més n'hi ha de molt simples o de molt recarregants. Vull dir, que és que al final aquí cadascú té el seu gust. Jo el respecto, vull dir, jo he anat a cases que dius, hòstia, ja potser hi ha massa coses aquí, I en canvi d'altres que tenen 2 detallets, ben col·locats, ben triats, i també dona gust de veure-ho. Per tant, aquí a Comac ja sabeu que podeu venir a buscar tot el tema de parament de la llar, per Nadal també, Per Nadal també. I no només de decoració. Escolta, para la taula. Escolta, vull una cosa més de Nadal, doncs també. En fi, avui anem sense guió. Són les tertúlies aquestes espontànies, però sí que és veritat que estem acabant l'any. I, bueno, ha estat un any, evidentment està marcat per la pandèmia, ens agradi o no, però de temes espinosos des del punt de vista de les dones, per entendre'ns, ja m'enteneu, també ha estat un any que hi ha hagut cosetes,
N'hi ha hagut moltíssimes de cosetes. Bàsicament perquè n'hi ha cada any, i crec jo que davant de la pandèmia han aflorat la manca de una veritable llei o l'aplicació d'una llei, la manca de recursos, d'atenció a les dones, la desídia per part de les administracions, jo sempre ho poso en plural perquè són totes,
sí, sí, sí,
en temes de perspectiva de gènere, i clar, ha arribat la pandèmia i hem vist que això era un problema, no? I a Lleida jo crec que ho hem vist durant la pandèmia amb l'augment dels casos de violència de gènere a dins de les llars, de violència masclista a dins de les cases, la desprotecció de les dones per no tenir un centre d'acollida. Lleida continua sense tenir centre d'acollida. El tema, doncs ara acabem l'any amb el tema de l'avortament i la manca de professionals sanitaris a ginecologia dins de la xarxa hospitalària pública, el tema de la desatenció amb temes de perspectiva de gènere quan els infants han estat tancats a casa des del Departament d'Ensenyament. Per tant, hi ha hagut moltes coses,
deures, moltíssimes.
Hi ha molts deures a fer.
Sí, sí. El tema de la de l'acollida, jo no sé exactament, vull dir, ja, al final Lleida tampoc és una ciutat tan petita com per tenir recursos, per tenir uns llocs decents i de manera regular. No entenc aquesta negativa, no l'entenc.
Jo crec que, no sé...
O sigui, no sé si és un problema de diners o és un problema de voluntat.
De voluntat, és evident, i de recursos econòmics. O sigui, tu quan tens un pressupost has de decidir on poses els diners. Llavors ho prioritzes tot abans que aquells recursos per les dones, no? I llavors crec que fa 6 anys, si no m'equivoco, que Dones Lleida vam emprendre la campanya pel centre d'acollida, l'actual. Però fa 40 anys que demanem un centre d'acollida. 40 anys, havia accedit, eh?
Sí, sí, és que ràpid es diu.
I és un centre d'acollida d'emergència.
Bueno,
o sigui...
Perdona, amb 40 anys hem passat per molts colors polítics, eh?
Molts.
És que al final... No, és que aquests... No, no, ja, aquests, els altres i els altres.
I molta gent al capdavant. Eh? O sigui, encara que sigui el mateix color, però ha canviat la gent, també, no? Llavors, és un centre d'acollida d'emergència el que reclamem. Que sí que hi ha cases de protecció... però no n'hi ha per totes. Nosaltres el que volem és un centre integral com hi ha altres llocs on es pugui atendre des de professionals de la psicologia a treballadores socials, treballadores familiars, a dones i els seus infants en el moment d'impacte, de més impacte, que és els primers 15 dies, que és el que marca la llei. A partir dels 15 dies llavors les dones ja poden anar derivades, n'hi ha que poden tornar a casa, n'hi ha que poden anar amb familiars, n'hi ha que seran derivades a una altra ciutat si estan en perill, però els primers moments, els més greus, no n'hi ha. I clar, aquesta ciutat els ha arribat a derivar a tuguris, a hotels, sense cap tipus de condició, sense protecció. Els ha derivat a albergs per gent sense sostre, privats, que dius, no és l'espai per enviar-hi una dona, o els enviar altres recursos que no els hi són pertinents. I llavors, no sé, ens caldrà continuar fent campanya i força per reclamar aquest centre d'acollida.
És un any 2020 en el que també a nivell d'esport les jugadores de futbol de primera divisió, que no siguin del Futbol Club Barcelona o del Real Madrid, que aquest any ja té equip i ja s'anomena així, femení, vam veure com es van haver de plantar, Eva, al començament de Lliga per dir, escolti, és que el nostre contracte era raríssim, primer, o sigui, no era ni a jornada sencera, que això ja és, és una cosa que no entenc, parlem de primera divisió, eh? O sigui, no hi ha cap avall, que llavors ja en podíem discutir, no, primera divisió, es van haver de plantar per dir, escolti, és que no tenim ni un contracte de jornada sencera, però és que no entre coses tan bàsiques com la maternitat o d'altres històries. Jo, això ho hem viscut aquest 2020, segle XXI, eh?
Sembla estrany que amb aquest any s'hagi tingut que donar, quan sembla ser que, bueno, que ja tindria que haver estat regularitzat anys i panys, i estem parlant del futbol,
sí,
que diguéssim,
sí,
que és
sí,
l'esport,
correcte.
Perquè si ens n'anem als esports que no són futbol, la veritat és que hi ha unes mancances impressionants. Algú s'havia de plantar. Van tirar un pas endavant, ho van voler fins al final, i finalment pues, bueno, sembla que ha hagut aquest tipus d'ajust, val? La llàstima, pues, clar, va ser les jugadores de futbol, però poc recolzament per part de la part masculina. És a dir,
és veritat,
jo penso,
eh?
Que aquests no... canvis, si anessin de la mà, serien molt més potents, serien molt més forts i es farien d'una forma visible i sobretot s'aconseguiria molt més ràpidament. Hi ha molt treball a fer, però molt, amb l'esport. A veure, sí, les dones sí que participem en esport. Sembla ser que si no és ara, si no és Tòquio, a París podria ser que hi hagués una igualtat ja en participació, però o sigui, igualtats en participació, però no en condicions. Aquestes condicions continuen estant molt mermades. És a dir, ni condicions econòmiques, ni sponsoritzacions. Jo sempre dic, Lleida ens tracta molt bé, però la premsa a fora no tracta igual a la dona, bueno, a l'esportista dona, a la que l'esportista home. Per tant, és a dir, que hi ha moltíssima feina. I què ha deparat aquest any amb el tema de la pandèmia? Pues, bueno, ha deparat pues, que resulta que les grans perjudicades una altra vegada han estat les dones esportistes. Sobretot les nenes esportistes amb edats ja compromeses, que són els 14, sí. L'adolescència, preadolescència, que ja per norma general tenim aquí un nucli que va desapareixent ja de per si sol, però si damunt fiquem tots aquests tancaments que han hagut, aquestes nenes que han deixat d'entrenar, han deixat de poder competir, pues aquí ha hagut un altavall, és a dir, que a veure què passarà l'any vinent, si podem tornar pues, a engegar, i sobretot ja no com a competició, que està molt bé el competir, però simplement la pràctica d'esport com una activitat física i sobretot un benestar, per poder clar. Evitar moltíssimes...
Clar, clar. Bueno, a més, hi ha moltes vegades que es diu, és un recurs, però té la seva part de realitat. Mentre fas esport no fas una altra cosa.
Sí, sí.
T'ho dic perquè a part de salut, l'esport, segons quines sí, edats, sí, sí. Ajuda, eh?
Sí, sí. Fa una estona, només estava en una reunió en la que ha sortit el tema, per exemple, dels castellers, però això es pot traduir a l'esport, a qualsevol altra cosa, no? Que deia que tots aquests mesos, els joves que practicaven i que tenien els caps de setmana compromesos amb això, de repent, no?, s'han quedat sense poder donar continuïtat a la tasca d'entrenament, no?, de pràctica, etc. Però també han descobert que poden fer altres coses el cap de setmana. I, per tant, o en les seves hores lliures, i que aquestes altres coses que poden fer pot ser que pesin més que, al final, tornar a l'esport o tornar als castells o tornar a qualsevol altra cosa.
Sí, 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 són aquells hàbits que s'han treballat en molt temps i que es poden destruir ràpid, eh?
Sí, a veure, l'altre dia em comentava, em diu, mira que la virtualitat, a veure, ens hem tingut que adaptar ràpidament a la virtualitat. Ens agradarà o no ens agradarà, però momentàniament ens ha anat traient de per poder fer alguna cosa.
I sort hem tingut, eh?
Però deien entrenadores, diu, mira que hem intentat, jo penso que aquí han creat un gran enginy les entrenadores que coneixen, per exemple, jo parlo d'aquesta franja que és molt problemàtica, de dir, nenes que ens desapareixen i que dius, me'n vaig a fer una altra cosa que podria ser que no... Pues mira que han tingut molt enginy d'intentar pues, buscar, pues, però ha arribat un momentet que la virtualitat està bé, però el que volen aquestes nenes és som socials, és a dir, l'entrenament físic. Diu, al final me les vaig emportar a córrer un dia, diu, no els agradava córrer l'any passat a ningú, diu, però després de tanta virtualitat, pues, el fet d'anar a córrer, de tornar-se a trobar, de tornar, diu, les va... Pues bueno, pues suposo que aquest any pues almenys un desig de que tot vagi canviant, que tot vagi tornant a una normalitat, entre cometes, si no pot ser la normalitat que coneixem, però almenys el que sigui pues, el més portadora possible.
No és el darrer espai de l'any, sinó la setmana vinent, si no ens ha tocat la loteria. Okay. Bueno, si ens ha tocat, jo sempre dic el mateix, jo, que són molts diners, 400.000 euros, que nets, m'explicava el dimarts l'advocat que després de la fiscalitat i tota la història te'n queden uns 328.000 nets. Mm-hmm. Jo ja taparia bastants forats.
Jo ja faria, eh?
Sí, però no deixaries de treballar, no?
No crec, no ho sé,
però
no crec.
Vull dir que la setmana vinent encara ens escoltarem, eh?
Però treballaria d'una altra manera.
Això sí. Amb una altra manera i potser d'una altra manera també. O sigui, sí. D'una altra manera i potser fent altres coses que ara no puc, no arribo. És
sí.
Veritat això, eh?
Sí, sí.
Si els diners no porten la felicitat, però ajuden. Ara els has de fer anar bé. S'ha de saber fer anar bé. Mm-hmm. Al final és això. La setmana vinent dic que tenim programa, el que passa és que avui estem començant a fer una mica de valoració d'aquest 2020 que és una tasca, gruixuda per tot el que ha passat. Parlàvem d'aquestes mancances, jo recordo ara programes al mes d'abril amb la Gemma i treure aquests temes de xifres, de maltractaments a les llars, de que la sensació era que potser n'hi havia menys, però la realitat és que n'hi havia més. És curiós això, eh? Jo recordo parlar amb tu i tu em dius no, si és que les trucades al 112 i a l'altre número de telèfon, que ara no recordo quin és, estan pujant. Hosti, caram, s'ha quedat molt diluït això al dia a dia. O sigui, ara ja fa moltes setmanes que parlem de vacunes i d'índex de rebrots i de velocitats de reproducció de la malaltia, i prou.
Sí, perquè la societat tenim molt poca capacitat de, primer, de retenir una memòria immediata d'aquelles coses que no ens agraden, i l'altra és també de vegades de poder fer incidència en posar al centre del debat o les necessitats, no?, allò que està passant. I és veritat que hi ha molt poca memòria, però quan el primer confinament, perquè hem tingut diversos
sí.
i diverses formes, el primer confinament, gràcies a les organitzacions de dones i les organitzacions feministes, es va posar sobre la taula el tema de que passàvem la violència, perquè es van donar dos casos. La primera és moltes dones es van quedar tancades amb el seu agressor
perquè no tenien com sortir,
dones i nens, no? Sense poder gestionar la situació, perquè evidentment quan i 24 hores i un dia rere l'altre tancats a dins de casa amb l'agressor. I per altra banda, dones que potser no havien viscut directament cap agressió, però que la convivència a les 24 hores va generar, doncs, que hi hagués maltractaments, no? I sobretot quan hi havia infants. És molt difícil, no, poder sortir d'aquesta situació. Llavors, n'hi ha que van tindre la capacitat i la valentia de denunciar-ho, però tampoc no teníem res preparat per poder acollir aquestes dones. Clar. I poder-les protegir. I res, o no a les dimensions que necessitaven, eh? I l'altra és que hi ha moltes dones que no van ser capaces de fer-ho, i això és molt trist.
Si ens està
escoltant... Però no ha desaparegut, la situació.
No ha desaparegut. Dic, si ens està escoltant algú que o està en aquesta situació, o similar, o coneix d'algú que estigui en aquesta situació, avui en dia què ha de fer?
Ha de trucar al 112. Ha de trucar al 112 i de seguida el derivaran. Si pot trucar...
Sí,
si pot trucar.
Ui, ja vull dir que s'ha de buscar
si
el moment,
no,
i la manera.
Intentar avisar una veïna, o si es troba realment en una situació de perill real sobre la seva vida, nosaltres el que diem sempre és que agafi la documentació, i si necessita receptes mèdiques o medicaments o el que sigui, i quan pugui que surti de casa i marxi corrent.
Jo sento tocar aquests temes perquè, de veritat, vull dir, ni a la Gemma segur que no li agradaria, ni a l'Eva ni a mi, el primer, i a vosaltres que ens escolteu no ens agradaria escoltar-ho, però és que si no en parlem, ho invisibilitzem i no desapareix el problema. El problema segueix sent i potser es fa pitjor, eh? O sigui que, bueno, ja ho sé que de vegades podríem parlar d'altres coses més alegres, i que consti que quan tanquem micros moltes vegades ens ho passem bomba, parlant d'altres temes. Vull dir que no us penseu ara aquí que ve la Eva, la Gemma i la Laia, que avui no ha pogut venir, i sempre no, escolta, que parlem de molts temes, però és veritat que hi ha temes que, escolta, s'ha de seguir incidint, perquè sembla estrany que estem a punt d'entrar a l'any 2021 i segueixin parlant d'aquestes històries, que lluny potser de baixar, que no sé, això també és valorable, de si baixa o no baixa, o ara es denuncia més i abans no es denunciava tant, però que segueix sentint, i això és una realitat, i això és una pena. És que és així. És una pena. En fi, escolta, anem a canviar de tema, perquè també estem amb dates de Nadal, i hi ha una cosa que es fa aquí a Catalunya des de fa molts anys, no sé quants, però unes quantes, és això de la marató. De la marató de TV3, que, bueno, cada any ho destinen a una malaltia, i els diners que es recullen, doncs, van per investigació. Per cert, un altre tema que donaria per un debat, que ara hi ha gent que s'ha adonat que en aquest país no destinem els diners suficients a investigació, que ja té delicte, que ho descobrim avui en dia. És a dir, d'altres països s'han espavilat, estan desenvolupant la vacuna, aquí l'hem de comprar, perquè no tenim cap empresa que hagi desenvolupat, bueno, ni algunes que ho estan fent, però no amb el potencial que poguéssim tenir, perquè és que de gent investigadora en tenim de molt bona, pionera, diria, a nivell mundial.
Sí.
O sigui, hi ha catalans i espanyols...
Tenim altres llocs. Tenim altres països.
A d'altres països. Vull dir que ara ens hem adonat que resulta que no hi destinem l'I+D, que es diu, però bueno. Per la marató, Eva, organitzeu alguna història?
A veure, sí, nosaltres ens sabia, creu, aquest any, de no poder col·laborar amb la marató. L'any passat vam començar, tal com està la situació, tampoc no ens permetia absolutament organitzar res, perquè pensàvem, bueno, arribarà el dia i què passarà? Doncs què hem fet? Simplement el que hem fet ha sigut una activitat no dirigida. què ens referim amb això? Simplement que bueno, el que volem és que la gent pues, pugui fer la seva petita aportació, i com que ens agrada l'esport, pues, bueno, pues, és col·locar-se un dorsal pues, per córrer, per ballar, per salt, bueno, per fer qualsevol activitat física i pugui fer aquesta aportació. Per part de l'associació hem tingut col·laboradors que hem aconseguit pues, uns petits obsequis que, bueno, pues, que després els sortejarem amb tota aquesta gent pues, que ha fet voluntàriament pues, aquesta aportació.
Molt bé.
Hem tingut la col·laboració de pues, bueno, pues, sorpreses agradables, de dir, bueno, vam començar l'excursió soletes i de repente pues, bueno, pues, pues, contem amb Luz Fedes, amb Iter Singh, amb Clos Pons, amb les trinxavicis, amb Logic Trap, pues, bueno, que amb aquests petits obsequis que per nosaltres són molts, pues, bueno, podem col·laborar amb aquesta activitat.
Per cert, que t'han tret aquest any la Sant Silvestre.
Sí.
La cursa. Bueno, les han anul·lat a tot el territori.
Bueno, hi ha la cursa dels nassos a Barcelona, però resulta que, per lo que sé, es van obrir, me sembla que era el 4 de desembre, es van obrir inscripcions i me sembla que no van durar ni 24 ja. hores.
Bueno,
és a dir, que la gent també té ganes.
Però fixa't que l'Eva ha dit, si, o sigui, entenc que la corres cada any, o quasi bé quan has pogut, vaja.
Sí, quan he pogut, però és una cursa que suposo que pues, és un tancament de l'any, és una cursa molt festiva.
Sí,
i
correcte,
sobretot,
correcte, és poc competitiva per entendre. Bueno, cadascú porta el seu cronòmetre també.
Sí,
però,
sí, no,
però,
no.
Però té un altre objectiu,
jo sempre,
sí.
Jo sempre ho dic, dic, una vegada estàs a la línia sortida,
sí.
Te surt allò que dius, no pot ser, pues sí, també surt, però tu prens d'una altra manera i sobretot pues, bueno, pues és el dir, ens despedim tots aquí i l'any que ve, que és demà, tornem a estar.
Normalment en quina hora es fa?
A veure, normalment sempre es feia de tarda. Ah,
sí, però jo recordo algun any que s'ha fet al migdia o al matí fins i tot.
Si coincidíem diumenge, em sembla que la passaven als matins. Uh-huh. Vale? Com si fos una cursa de cap de setmana, però per norma general, i te tinc que dir que m'agrada més que es faci a la tarda, ja pues, bueno, quan el sol ja ha caigut pues...
I pues te dutxes, te vas a casa, t'intentes recuperar i el sopar.
Sí, bueno, intentes recuperar, exacte.
Escolteu, que amb veu de dona és la tertúlia on ens acompanyen sempre l'Eva Ribalta, la Gemma Casal i la Laia Rogel, que avui no ha pogut venir aquí amb nosaltres. Mira, és el que té la virtualització. Amb virtualització és, a vegades és més fàcil, bueno, té d'altres impediments personals avui i clar, avui sí que ho fèiem físicament, però bueno, és igual. Laia, escolta, gràcies per estar tot l'any amb nosaltres, eh? De totes maneres, la setmana vinent seguirem parlant. Eva Ribalta, escolta, que ha estat un plaer.
Igualment.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres.
No, i les ganes que en teníem ja de tornar-nos a retrobar.
I tant, que sí. I Gemma Casal, escolta, perquè tu, Gemma, si haguessis volgut, haguessis pogut escapar cap a la muntanya. Ara que jo... penso. No ha hagut algun dia que has dit, mira, saps què? Fer punyetes la ciutat, jo me'n vaig.
Jo hi he anat, ho he de confessar.
I t'ha costat tornar.
Bueno, si hagués pogut m'hauria quedat. Perquè tinc pares dependents i llavors he d'anar de tant en tant a veure'ls. I malgrat la situació familiar, he de dir que arribar allí és respirar, és una altra cosa.
Ho sé, eh? Més d'una vegada ho he pensat. La Gemma, si li fiquen internet, arriba bé?
Sí.
Que clar, ara que avui sí. En dia és el...
Ara sí, però tot just fa uns mesos,
que imagina't.
Es va desplegar una companyia que ho fa via satèl·lit.
Ah, val. És que avui en dia ho necessites pel territori, si no, clar, no, però el tema de treballar llavors és un problema. Gemma Casal, escolta, gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies per convidar-me i la veritat és que estar aquí ha estat molt bé. Amb la Eva ens hem trobat i abans d'entrar...
Ah, ho estat xafardejant, aquí, sí.
Hem xafardejat i hem estat posant-nos al dia després de tants dies.
Veus que bé. Una abraçada a les dues.
Igualmente. La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
It's Christmas. Baby, please come home.
Migdia, Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez. Yeah!
Doncs apa, que ara sí que ja anem directes cap a les dues de la tarda, després de passar un magnífic programa avui des de Comac.
Com?
Com? És veritat, no ho hem dit en tot el programa. Mira que he pensat, dic, li diré, i no, com? Coma. Estem a Coma, que ja ho sabeu que estem acompanyats pel seu gerent, el Lluís Santín. El lloc és fabulós, i la veritat és que teniu tantes coses que és un plaer venir. És un plaer venir a parques, és còmode, pàrquing a la porta, que això avui en dia va molt buscat, i passegeu-vos, sempre acabareu trobant alguna cosa de decoració, però coses útils, ens deies abans, de gran i petit electrodomèstic, parament de la llar, decoració, moble, kit, de Nadal, de tot, de llum, que aquest any no n'hem parlat, però de llums i tal, sí? I sofàs.
I sofàs.
Ja veus que m'ha quedat amb el tema dels sofàs. Eh? Ara m'ensenyo el sofà aquest de les noves tecnologies, que podeu venir a veure'l, que estan aquí a Comac, i si veniu li dius, escolta, que he escoltat aquí a la ràdio el Ricard que parlava d'això del sofà aquest que té altaveus i tot, ja us l'ensenyarem.
Aquesta tarda se l'emporten ja, Sí, que espavil, si vols vindre, perquè segur que quan venen ja no hi és.
Escolta, Lluís, aquest diumenge obriu.
Aquest diumenge que ve obrirem. Efectivament.
Que
hem obert els
dia 20.
Hem obert els tots els diumenges d'aquest mes.
O sigui, aquest proper diumenge obriu.
És el dia 20.
Que és el dia 20. El següent no.
El següent no.
Que és 27. I l'altre, que és dia 3, torneu a obrir. Val? O sigui, de dilluns a dissabte i menys el... Menys l'altre diumenge, o sigui,
el diumenge posterior
de Nadal, per
de Nadal.
Aquell no,
la resta de Nadal també, i Sant Esteve.
Bueno, tindrem la panxa plena, carai.
No, t'ho dic perquè...
Ja no
perquè
podrem bellugar.
És veritat que estem en un món virtualitzat, que escolta, al final,
estarem,
per les aplicacions i per internet, però jo us recomano que vingueu aquí, que la gràcia és mirar, tocar, olorar, veure les coses que has de comprar,
Sí. Saps què és el que miro jo?
Què mires?
Són els mobles. I després quan dius moble kit, dic, carai, moble kit... Clar, perquè quan dius moble i kit, ostres, això és senzill, no?
No.
Però després té una no sé, té un tacte, una visió i tal, que de kit no sembla res.
Ha canviat molt aquest món, eh?
Sí, en un inici s'associava, fa anys, s'associava la paraula kit al moble com moble excessivament, potser excessivament senzill. En els darrers temps els mobles tenen, com en altres aspectes de la vida, que s'han anat estandarditzant, doncs els mobles també s'han estandarditzat, i per tant el que sigui un moble kit vol dir no està en absolut renyit amb la qualitat, amb el disseny. Ja avui en dia no és així.
Pensava, al principi del programa parlàvem de que s'estan venent més sofàs, que la gent s'ha donat compte que se l'ha de canviar, que potser el fan a més, o s'hi ha fixat i s'ha de canviar, però... el que reformes en general també, també ho heu notat, això?
Sí.
Reformes, vull dir, escolta, aquell armariet, aquell puf, aquella cadireta, aquella taula de menjador, anem a canviar-la, una que sigui més extensible, jo què sé.
Sí.
També ho heu notat, això?
Sí, aquest període posterior a la...
Il·luminació, làmperes.
Exacte. Des de que, diguem-ne, es va acabar aquell confinament i hem pogut reobrir com altres negocis, el que sí observem és que les ganes de la gent d'efectivament actualitzar casa seva.
Lluís, què demanes pel 2021?
Jo demano pels, sobretot i en primer lloc demano salut, que efectivament aquesta situació que estem visquent vaigui a la baixa amb el millor ritme possible, però que vaigui a la baixa.
És que abans amb l'Antonio Gausí a la primera part del programa en parlava, i bueno, és que aquesta crisi no és com la del 2007-2008, que era una crisi econòmica que va ser molt greu, però era una crisi econòmica. És que ara és una crisi sanitària, és que ara hi ha la salut pel mig.
Sí,
demanar salut no és un tòpic d'aquells, no.
Enguany és l'únic any que no és un tòpic.
No,
sí, és a dir,
és una primera necessitat.
El dia de la loteria, que no ens tocarà, podrem dir, bueno, almenys tenim salut.
Els que
ho puguem dir, vull dir que benvinguda sigui, només faltaria.
Efectivament.
En fi, Lluís Santín, gerent de Comac, pues, marxo content, perquè com que el Jaume em diu que per primavera estiu, bueno, ja ho veurem quan, tornarem? Jo vindré amb pantalons curts, ja, si em deixen.
Bueno, aquí fa bon temps, Té un aire estupendo l'estiu, i una calefacció a l'hivern, que vull dir...
Però jo estic aquí amb mànigues de camisa, com el que diu, ara, vull dir que no tindré problemes a perdre,
bueno,
no?
Ens agrada pensar que ens hem de sentir com a casa nostra.
Sí, senyor. Doncs, Lluís, encantat de veure't,
Igualment.
I gràcies per
ha estat un gran plaer tornar-vos a reveure.
I Jaume, ja sé que ho has dit abans, dimecres que ve més, però bueno, ara et deixo tancar programa, però...
No,
de noves tecnologies.
No, jo encantat d'estar aquí amb el Lluís.
Cuida-me-la, Lluís, ja t'ho he dit.
No, mira si el cuidem, que carai, doncs ens deixa tornar.
Bueno, pues
veus. Deixa tornar, vull dir, vull dir, ens deixa tornar, ell està content i nosaltres de tornar-hi, vull dir, ell que, de que vinguem i nosaltres de vindre, o sigui que més bé impossible.
Molt bé.
Vull dir, que duri aquest matrimoni.
Pues Jaume, gràcies per estar amb nosaltres avui també, eh? Ens tornem a escoltar dimecres vinent.
A tu, Ricard.
I nosaltres ja ens plantem a les 2 de la tarda, com sempre que ha estat un plaer que haguis compartit amb nosaltres aquests minuts de ràdio. Avui ens hem desvirtualitzat una mica, jo fins i tot li he posat cara a l'Antonio Gausí, ja ho sé que és una anècdota, però és que és així, és que no ens havíem vist, que havíem començat aquesta col·laboració amb COPE i sempre havia estat per telèfon. Les ganes que teníem de tornar a tenir gent asseguda aquí a la taula davant dels micròfons. Com sempre, agrair al Jordi Pérez, que és el nostre tècnic, que ens ha muntat, com deia el Jaume, no un estudi, no un set de ràdio. Tenim aquí una taula enorme amb els micròfons, amb la gravació digital i amb tota una paret de COPE, perquè la gent que ha estat passant per aquí sàpigui qui som. En fi, i tornem demà. Gràcies.